Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Divendres 11 de gener de 2013, Convergència i Unió i Esquerra ja han pactat un text que consisteix a declarar la sobirania de Catalunya. El document s'aprovarà en un ple al Parlament el dia 23, és a dir, d'aquí a poc menys de dues setmanes. En menys de tres fulls, els dos partits expressen la voluntat que tenen d'exercir el dret a decidir i de fer efectiva la Constitució de Catalunya en un nou estat dins el marc de la Unió Europea. Portem uns mesos en què el diàleg entre Catalunya i Espanya gairebé no existeix i ara, amb aquesta declaració de sobirania, el govern català, amb el suport d'Esquerra Republicana, entra en un terreny de difícil gestió. És que des de Madrid es reconegui aquest dret a convocar un referèndum o a decidir el propi futur. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya, Maurici Lucena ja ha dit que la formació votarà en contra si no es modifica. Evidentment, el PP i Ciutadans també s'hi oposen i caldrà veure què pensen la resta de formacions, la CUP concretament i també Iniciativa per Catalunya Verds. És difícil la gestió, com dèiem, i cal que aquest diàleg que ara semblava que el govern de Mariano Rajoy volia impulsar, toparà amb una barrera. Cal intel·ligència política i també que els ciutadans catalans, els independentistes i els que no ho són, siguin escoltats. Passen 2 minuts de les 8. Salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem com cada dia resumint l'actualitat de les últimes hores. El dia 23 de gener, dimecres, serà quan el Parlament de Catalunya votarà el text sobre la sobirania de Catalunya, on Convergència i Unió i Esquerra expressen la seva voluntat d'exercir aquest dret a decidir i fer efectiva la Constitució de Catalunya en un nou estat en el marc de la Unió Europea.
El text considera que a Catalunya hi ha una clara voluntat de superar l'actual situació de bloqueig de l'estat espanyol i que aquesta voluntat es va plasmar de forma clara i inequívoca a les eleccions del passat 25 de novembre. La declaració també constata que el poble de Catalunya és sobirà, que està legitimat per exercir el dret a decidir, que la consulta s'ha de fer amb total transparència a la població i també amb diàleg amb Espanya, Europa i la comunitat internacional. El document també aposta per utilitzar tots els marcs legals per fer l'executiu, per fer efectiu, volíem dir, l'exercici del dret a decidir.
Les dues formacions, CiU i Esquerra, destaquen que la Constitució d'un nou estat català es faria d'acord amb els principis de sobirania, legitimitat democràtica, transparència, diàleg, el marc europeu i la legalitat.
Fonts parlamentàries indiquen que les dues principals forces de la cambra catalana han entregat el document a la resta de formacions que portaven al seu programa el dret a decidir, és a dir, el PSC, també Iniciativa i la CUP per buscar-ne el suport. Ni el Partit Popular, però, ni Ciutadans han rebut aquest text perquè s'oposen a la celebració de qualsevol tipus de consulta sobre la independència.
Encara en relació amb aquest tema, els socialistes catalans aniran demà al Comitè Federal del PSOE amb un discurs centrat en la reforma constitucional en un sentit federal. Demanaran que s'hi inclogui el dret a decidir, és a dir, els mecanismes perquè pugui celebrar-se una consulta legal a Catalunya.
Segons l'agència EFE, el primer secretari del PSC, Pere Navarro, defensarà el dret a decidir com un mecanisme d'aprofundiment democràtic que reclama la ciutadania per pronunciar-se sobre els assumptes de transcendència que afecten més enllà de la situació conjuntural actual a Catalunya.
Canviem de qüestió. El líder d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida, va trencar el silenci només 2 dies després de l'acord judicial que evita que cap dels acusats en el cas Pallerols ingressi a presó. Els processats van confessar que havien desviat diners de subvencions de la Unió Europea a les arques del Partit Democristià.
El desenllaç d'aquest cas ha fet aflorar la petició de dimissió al líder d'Unió, que finalment ha sortit al pas de les crítiques en declaracions al diari La Tercera de Xile, on està de viatge, en què assegura que no pensa dimitir.
Por supuesto, pienso dimitir, en su día el partido asumió responsabilidades políticas, expulsamos a quienes hoy están condenados, los enviaron de baja voluntariamente, y por otra parte nadie lo ha hecho, abrimos una comisión de investigación con personas ajenas al partido, el decano de la Facultad de Derecho, que es la facultad más prestigiosa de Barcelona, un catedrático de Economía de otra universidad, presidente de la Asociación de Periodistas de Defensa Extranjera, y no hay nada que decir más.
Aquestes declaracions arribaven hores després que tota l'oposició demanés a Duran la seva renúncia. I en el marc del debat sobiranista de Catalunya, el govern espanyol ha anunciat que està preparant un nou sistema de finançament autonòmic. Segons fonts de l'executiu de Mariano Rajoy, el nou model ha de donar resposta a l'important caiguda d'ingressos que han tingut les comunitats arran de la crisi.
De moment, el govern espanyol ha encarregat uns estudis preliminars a la reforma del finançament autonòmic, de manera que les primeres propostes es podrien tenir enllestides aquest 2013. Fonts de la delegació espanyola han participat a Alger a la cinquena cimera hispanoamericana, que han concentrat que cal treballar en profunditat durant aquest any perquè la modificació del sistema financer pugui aprovar-se en la recta final de la legislatura actual. El nou sistema de finançament autonòmic hauria d'estar enllestit l'any que ve i hauria de substituir el que està en vigor des de l'any 2009.
En aquesta cimera hispano-algeriana, com dèiem, sembla que Mariano Rajoy busca acostar posicions amb un govern català que, d'altra banda, està implicat en l'aprovació d'aquesta declaració de sobirania. Altres notícies, en aquest cas de casa nostra, l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert un expedient informatiu per aclarir si alguns agents de la policia local van posar multes de manera indiscriminada entre el 19 i el 21 de desembre. En aquests tres dies es van posar 225 sancions, 5 vegades més de la mitjana habitual al municipi.
El consistori sospita que l'increment es deu a una protesta encoberta de la policia local amb qui estan negociacions l'aplicació dels drets estatals que suprimeixin la paga extra dels empleats públics i allarguen la jornada laboral fins a les 37 hores i mitja setmanals. Són dues decisions amb les quals el consistori no està d'acord, però que són d'obligat compliment, segons ha explicat el regidor de Seguretat Ciutadana, José Leiva. El govern municipal està revisant tota la les multes que es van posar entre aquests dies, entre el 19 i el 21 de desembre, una mesura que ja s'ha notificat per carta als afectats.
El jutge que investiga la querella d'Esther Quintana, la noia que va perdre un ull en la manifestació de la vaga general del 14 de novembre a Barcelona, ha acceptat que la Generalitat es personi en la causa oberta.
El govern català va demanar entrar al procés per poder defensar els interessos de l'administració, i és que Esther Quintana afirma que va perdre l'ull per l'impacte d'un projectil disparat pels Mossos d'Esquadra, una versió que l'exconseller d'Interior i ara conseller de Justícia, Felip Puig, va desmentir. Segons Puig, en el moment en què la dona va resultar ferida, la policia no va fer cap llançament de projectils.
Felip Puig és, en aquest cas, el conseller d'Empresa i Ocupació. Un home de 70 anys va morir ahir en ser atropellat per un taxi al districte de Sants Montjuïc de Barcelona, segons ha informat l'Ajuntament.
L'accident va tenir lloc a les 2 de la tarda al carrer Béjar. Com a conseqüència d'aquest impacte amb el vehicle, el vianant va rebre ferides greus i va ser traslladat a l'Hospital Clínic, on va morir poc després. La unitat d'accidents de la Guàrdia Urbana ha obert una investigació.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'aquest divendres. Diego Torres, exsoci del duc de Palma Iñaki Urdangarín, ha lliurat al jutge instructor del cas Nós diversos correus electrònics en què figura el nom de la noble alemanya Corina Sain-Wittgenstein, amiga del rei Joan Carles. Aquesta entitat agraeix la seva participació fins i tot en la primera edició del València Summit, esdeveniment investigat per un suposat desviament de fons públics.
Doncs sí, els correus han estat aportats recentment per la defensa de Torres al jutjat d'instrucció número 3 de Palma, i en un Francisco Larrey, que va ser empleat de Nós, ironitza dirigint-se al presumpte testaferro d'Urdangarín Mario Sorribas, dient-li aquest si creu que si es podrà casar amb la senyoreta Corina. En un altre correu, Sorribas agraeix a Larrey la participació de Corina. Per la seva banda, la mateixa Corina també dona les gràcies a Larrey en un altre correu, en què afirma que li ha alegrat el dia després del seu irònic comentari. La defensa de Sorribas va afirmar en el seu escrit que el seu patrocinat, que va exercir d'apoderat de la immobiliària, que el marit de la infanta Cristina comparteix el 50% amb la seva dona, era un pencaire i era considerat molt treballador i també servicial, però sense cap capacitat de decisió ni comandament.
Important notícia la que vam conèixer ahir que afecta l'economia espanyola. Millora el finançament del deute d'Espanya en els mercats. El Tresor aconsegueix pagar menys interessos i els inversors internacionals reobren l'aixeta per als grans bancs i algunes grans empreses.
Els experts preveuen que aquest parèntesi més dolç tindrà continuïtat mentre la prima de risc continuï per sota dels 400 punts. I és que ahir, després del resultat de la subhasta del Tresor, es va situar per sota dels 350 punts bàsics i va marcar el nivell més baix des del 2 d'abril passat. A mitja tarda d'ahir, el diferencial del bo espanyol a 10 anys va baixar fins als 335 punts bàsics, després d'haver començat la jornada en els 371,5 punts. El bo espanyol a 10 anys ofereix una rendibilitat del 4,9% des del 12 de març de l'any passat, que no baixava del 5%.
Quatre minuts i serà un quart de nou. Milers de seguidors d'Hugo Chávez van participar ahir a la concentració convocada pel Partit Socialista Unit de Venezuela amb l'objectiu de mostrar el seu suport al mandatari malalt de càncer.
L'acte es va fer el mateix dia que el president de Venezuela hauria d'haver assumit un nou mandat, però la salut, com dèiem, li ho ha impedit. Chávez continua hospitalitzat a Cuba, on va ser operat l'11 de desembre del càncer que pateix. Segons l'últim informe del govern, Chávez té una insuficiència respiratòria causada per una infecció pulmonar severa i el seu estat de salut és estacionari. La marxa, tenyida de vermell, es va concentrar a les proximitats del Palau Presidencial de Miraflores. Al capdavant hi havia el vicepresident Nicolás Maduro, nomenat pràcticament successor pel mateix Chávez abans de marxar cap a Cuba i que està exercint el comandament del govern. També hi havia Diosdado Cabello, president del Parlament i contrincant de Maduro en la successió.
El recent estrenat govern del Japó ha aprovat un paquet de mesures per estimular l'economia del país per valor de 170.000 milions d'euros.
El pla, que ara haurà de ser aprovat pel Parlament nipó, preveu fer créixer l'economia en un 2% i generar 600.000 llocs de treball. Un dels grans pilars de l'executiu de Shinzo Abe preveu injectar aquests diners, que són en obres públiques, sobretot per accelerar la reconstrucció de la zona del país afectada pel tsunami del març de l'any 2011.
Una cadena d'atemptats al Pakistan va deixar un balanç d'almenys un centenar de morts.
El més sagnant ha estat a Quetta, on una vuitantena de persones van perdre la vida i també un centenar van resultar ferides en un doble atemptat suïcida en un club de billar. Una organització sunita, l'Exèrcit Unit de Balutxistan, es va atribuir als atacs. Les autoritats consideren que l'acció té un clar caràcter sectari. Recordem que 5 hores abans, un altre atac terrorista que tenia com a objectiu un control fronterer va deixar 12 morts més i també una vuitantena de ferits.
Entrebanc en les negociacions entre representants del govern de Turquia i del Partit dels Treballadors del Kurdistan, el PKK, i és que tres activistes kurdes van morir ahir tirotejades a París.
Els cossos de cadascuna amb un tret al cap es van descobrir als locals d'un centre d'informació del Kurdistan, una associació de la comunitat kurda ubicada a l'est de la capital francesa. Una de les assassinades és Sakin Kanzit, una de les fundadores del Partit dels Treballadors del Kurdistan, l'organització independentista PKK. La Federació d'Associacions del Kurdistan a França considera que es tracta d'una execució de Turquia. Tant el PKK com les autoritats turques han relacionat els assassinats amb un intent de bloquejar les converses entre Turquia i el líder de la guerrilla kurda Abdullah Öcalan.
I la Federació Internacional de Periodistes ha demanat novament a les Nacions Unides i als governs que acabin amb la matança de periodistes.
Doncs sí, és que un total de 121 professionals de la informació van ser assassinats l'any 2012, bé com a objectiu buscat o bé en incidents de foc creuat. La Federació Internacional de Periodistes adverteix que aquestes xifres proven la incapacitat dels governs i també de la ONU per complir amb les seves obligacions internacionals de protegir l'elemental dret a la vida dels periodistes.
I ara sí, acabem amb un apunt econòmic. El president de l'Eurogrup, Jean-Claude Juncker, va parlar ahir molt clar en el seu comiat com a president de l'organisme al Parlament Europeu. Va demanar més mesures de solidaritat social i va admetre que té dubtes sobre el ritme dels ajustaments pressupostaris perquè s'ha subestimat el drama de l'atur. Juncker també va criticar que els països que estan retallant i duent a terme les reformes que se'ls demanen no rebin a canvi cap mena de recompensa. I va esmentar específicament Espanya, Portugal, Grècia, Irlanda i Itàlia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un quart de nou en esports. El Barça passa a quarts de final de la Copa en eliminar el Còrdoba amb una golejada 5-0 i gols de Villa, Thiago i Alexis.
Amb l'eliminatòria encarrilada ja en el partit d'anada amb els dos gols de Messi a Còrdoba, Jordi Roura va aprofitar per fer rotacions. Així Messi va seure a la banqueta i la titularitat al capdavant va ser per Alexis, Villa i Cesc com a fals davanter centre. Sergi Roberto, l'únic del filial, també va sortir a l'11 titular. La setmana vinent, als quarts de final de la Copa, el Barça es trobarà amb el Màlaga.
I més resultats d'ahir, tornada de quarts de vuitens de final, perdó, Atlètic de Madrid 0, Getafe 0, es va jugar a Getafe, els matalassers portaven un 3-0 de l'anada, i Betis 1, Les Palmes 0, classificat també l'equip sevillà. Una setmana aquesta, d'altra banda, molt complicada per a l'Espanyol, després de la derrota al Camp Nou per 4-0 contra el Barça, ara però els blanquiblaus estan centrats en el partit de demà contra el Celta a Cornellà al Prat.
Doncs sí, el Celta sense Hugo Mallo, que està lesionat, va viatjar ahir mateix a Barcelona per disputar el partit de demà. Els blanquiblaus, que no juguen la Copa, hauran tingut més dies, doncs, per preparar aquest partit.
Barça-Rigal i Olympiacos es tornen a trobar avui a l'Eurolliga, en el top 16.
Els blaugranes volen treure's l'espina de l'última semifinal davant els actuals campions de la competició europea. Avui el Palau es reviurà el duel entre l'estrella grega Vasilis Spanoulis i Joan Carles Navarro, les dues estrelles de la semifinal d'Istanbul, un duel que jugarà a 3:15 del vespre.
I avui comença a Madrid la 23a edició del Campionat del Món d'handbol, que s'acabarà el 27 de gener amb la final al Palau Sant Jordi de Barcelona. Les ciutats catalanes més handbolístiques, que són Barcelona i Granollers, seran seus, doncs, d'aquesta competició on es podran veure en acció els millors jugadors del món.
Avui, com dèiem, a les 7 de la tarda, partit inaugural entre les seleccions d'Espanya i Algèria, que es disputarà a Madrid.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'actualitat. Demà dissabte tindrà lloc a la catedral de Palma la presa de possessió del bisbe Xavier Salinas com a nou titular de la diòcesi de Mallorca. Està prevista la participació de 24 bisbes i cardenals, nombrosos preveres i més de 4.000 feligresos. Entre ells, una nodrida representació de Tortosa. El so de la campana major de la Seu marcarà l'arribada de Salinas amb la comunitat diocesana reunida a l'Església Mare de Mallorca. Davant el portal major li donarà la benvinguda al Col·legi de Consultors. En entrar a la Seu, el nun si del Papa Renzo Frattini presentarà el nou bisbe al degà president del capítol catedral Joan Bausà i a la resta de canonges. Després d'unes paraules de presentació i la lectura del nomenament, el mateix nunci invitarà el bisbe Salinas a seure a la càtedra episcopal i li oferirà el bàcul. El bisbat de Tortosa serà a partir de demà una seu episcopal vacant un cop el bisbe Xavier Salinas prengui possessió del seu nou càrrec com a bisbe de Mallorca, sense que el papa Benet XVI hagi designat un substitut de moment per a ell. Segons fonts eclesiàstiques, una diòcesi sense bisbe propi és una anomalia i una excepció momentània. Renzo Frattini, nunci del papa, podria designar un administrador apostòlic que actuaria com a bisbe provisional fins que es produeixi el nomenament.
I també us expliquem que els carrers de França s'ompliran aquest diumenge amb centenars de milers de persones en defensa del matrimoni entre home i dona. Així expressaran la seva disconformitat amb el projecte de llei per legalitzar les unions entre persones del mateix sexe i l'adopció per part d'aquelles parelles, una iniciativa promoguda pel president François Hollande. En declaracions a l'agència catòlica ACI Premsa, un dels organitzadors de l'anomenada Marxa per a Tots, Lionel Lombroso, ha explicat que la marxa representa la gran diversitat de la població francesa perquè hi participaran persones de diferents religions i creences polítiques. S'ha demanat als assistents a aquesta marxa que hi hagin vestits de color blau, blanc o rosat, com ho van fer a la concentració del novembre, que va reunir en diferents ciutats de França gairebé un quart de milió de persones. La marxa d'aquest diumenge a París recorrerà tres rutes diferents que s'uniran entre els Camps de Mars i s'acabarà en la Torre Eiffel. El projecte de llei es debatrà a l'Assemblea Nacional Francesa el proper 29 de gener.
I atenció, perquè la canonització de Joan Pau II podria ser imminent. Joan Pau II, beatificat ara fa poc més d'un any i mig, l'1 de maig de 2011, podria arribar aquest any o l'any vinent. Ho va afirmar ahir el cardenal Giovanni Battista Re, un dels més estrets col·laboradors del papa Wojtyla, que va ser el seu substitut en afers generals de la Secretaria d'Estat durant el seu pontificat. El també prefecte emèrit de la Congregació dels Bisbes va donar aquesta notícia ahir en el marc de la presentació del llibre El papa i el poeta, escrit pel vaticanista Mimmo Mollo a la Conciliació de Roma. Quedaria només el reconeixement d'un dels miracles estudiats ara pels metges de la Congregació per a les Causes dels Sants perquè Joan Pau II sigui elevat als altars com a sant. Passen 5 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Convergència i Esquerra pacten que es voti al Parlament per l'estat propi. El periòdico, CiU i Esquerra apugen al llistó de la consulta. El Punt Avui obre amb la frase pronunciada ahir per Duran Lleida, no penso dimitir. Diari Ara obre amb un fragment de la declaració de sobirania pactada per CiU i Esquerra, Catalunya és subjecte polític i jurídic. El País, també amb una frase d'aquesta proposta de declaració sobiranista, el poble català té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. El Mundo titula sobre les revelacions del cas Nós, Torres fa xantatge al rei lligant Corina amb el cas Urdangarín. L'ABC obre amb una frase de Mariano Rajoy, la baixada de la prima de risc és espectacular. I La Razón obre amb una investigació pròpia, titula La Fiscalia planteja imputar Oriol Pujol pel cas de les ITVs.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada, ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Comencem parlant d'aquesta B30, lateral de l'AP7. Hi ha hagut un accident a l'altura de Cerdanyola en direcció sud. Només hi ha un carril obert al trànsit, aturades d'un parell de quilòmetres des de Barberà fins a Cerdanyola. Això a la B30 en sentit sud. El problema és que afecta vies properes, com la mateixa autopista AP7 al tronc central. Aquí hi ha retencions de més de 5 quilòmetres des de Santa Perpètua fins a Barberà. I ara també afecta la C58, autopista del Vallès, sortint de Barcelona. Retencions entre Torrebró, Montcada i Reixac, Ripollet, com dèiem, C58 sortint de la ciutat comtal. Teníem una segona incidència a la C17 a Mollet. Ja la tenim resolta, però hi ha aturades encara intermitents. Granollers, Mollet. Això a la C-17 en sentit Barcelona. A més, hi heu d'afegir aturades habituals que encara hi són a la majoria de vies que envolten la ciutat comtal. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments destaca la normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència ni problema a destacar. Així ens ho fan saber els diferents operadors. Per tant, situació molt tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs aquest divendres comença amb un temps bastant tranquil en conjunt. El cel està bastant serenat, a excepció de l'extrem nord del Pirineu, on es mantenen els núvols una miqueta abundants, tot i que tendiran a desaparèixer al llarg del matí. Destacar també a hores d'ara el vent de mestral, que bufa amb alguns cops forts al Camp de Tarragona, també cap a la Vall de l'Ebre, i es deixa notar una miqueta també en punts de la depressió central, Pla de Lleida i fins i tot també una mica de tramuntana cap a l'extrem nord-est, cap a punts del nord de l'Alt Empordà o també en punts elevats del Pirineu. La situació és que aquest vent també al llarg del dia anirà afluixant, tot i que sense desaparèixer del tot, encara es mantindran alguns cops una miqueta més forts cap a la Vall de l'Ebre o també cap a l'àrea de l'Empordà, i a destacar que en conjunt al llarg d'aquest divendres el sol serà el gran protagonista. Temperatures que, tot i que tendiran a baixar, no seran excessivament baixes al centre de la jornada. La majoria de màximes s'acabaran movent entre els 10 i els 15 graus en el cas de les més elevades. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els productes Bracafé es poden trobar a molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Ronda Universitat 35, entre plaça Catalunya i Balmes, Sants 36 i 251, plaça Tatuant 17, Travessera de Dalt 85, Travessera de Gràcia 38, Via Augusta 124 i a Menorca, s'Avenida 28 de Sant Lluís i plaça Colom 5 de Maó. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Existe lugar que a distância de olhar grande amor liberta a vida, pulsando fé, dando mansidão. A nós apresentado, pela lança transpassado, coração e peito abertos, meu abrigo na solidão. Descansarà meu coração.
Escoltat al costat del cor del meu Jesús, descansarà el meu cor. Això és el que ens diu en aquesta cançó que estem escoltant el Padre Delton Filho, un sacerdot brasiler que canta música d'inspiració cristiana, la interpreta, l'acompanya d'instruments i, sobretot, posa aquesta música al servei de l'evangelització. Es dona la circumstància que el Padre Delton cantarà aquest vespre a 8:45 a l'església parroquial de Llinars del Vallès en un concert pregària que han organitzat un grup de creients de la diòcesi de Terrassa i d'altres punts de Catalunya. El Padre Delton Filho, brasiler, viu al centre del país i allà té una emissora de ràdio on predica la paraula de Déu i té ni més ni menys que 500.000 d'oients. Ens acompanya avui el Padre Delton Filho, sacerdot, jove, compromès, evangelitzador. Padre Delton, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Vos días.
Bon dia.
Gracias. Bon el portugués no es bueno para mí.
No hay problema.
¿Cómo está?
Muy bien, gracias. Contento de estar aquí con ustedes.
Ha venido usted a Cataluña, irá en los próximos días a Italia y aquí en Cataluña, pues hoy a las 8:30 de la tarde dará este concierto en Llinars del Vallès. Concert pregaria, concierto oración. ¿En qué consiste un concert pregaria?
Sí, la intención principal es no solo hacer conocer la música, un poco la música brasileña, pero también aprovechar el momento para rezar, un contacto personal con Dios. Esta es la intención principal.
Que els qui van al concert no siguin només uns espectadors, sinó també uns participants en una experiència de pregària.
Vale.
Què diu aquesta cançó? Al costat del meu cor descansarà el meu cor. Sona molt bonic en portuguès del Brasil, junto ao coração.
Lo que queremos decir con la canción es exactamente que el corazón de Jesús es el hogar, el espacio más privilegiado para encontrar el descanso. Como dice el Evangelio de San Mateo, ¿no? Venid a mí, los que estáis cansados, e encontraréis el descanso. Por eso la canción dice eso.
Parlem una mica de la trajectòria sacerdotal i personal, també en la música, del Padre Delton Filho. Delton Filho es va ordenar prevere l'any 2001 i l'any 2003 ja va començar amb la música i també amb aquesta emissora de ràdio. Ens ho pot explicar una mica com ha anat tot en aquests anys?
Entonces, después de 3 años de sacerdocio, hubo esta intención de una extensión del ministerio sacerdotal. La música es una oportunidad de llegar donde a veces la misa no llega, aunque sigo siempre siendo sacerdote, siempre. Pero la canción es una oportunidad a más. Puedo experimentar eso en Brasil porque millones de personas se han aprovechado para conocer un poco más de Dios, de la Iglesia, de la Palabra de Dios a través de la canción. Por eso, en 2003 empezamos con ese trabajo. Después, por la comunicación con la radio, con internet, con televisión también, porque llevamos estas canciones también en televisión a nivel nacional en todo Brasil.
Per tant, l'emissora de ràdio i la predicació de l'Evangeli a través de la ràdio és un encàrrec del mateix ministeri sacerdotal, del mateix bisbe de la seva diòcesi que li demana que exerceixi el sacerdoci a través de la ràdio. I quina programació té la seva ràdio? Música, també paraula?
Tenemos información, formación, la música, ciertamente, música cristiana, y el tiempo de oración. Entonces, los oyentes que tenemos en Brasil tienen una necesidad muy grande de este diferencial, lo que los ofrecemos en Brasil ahora.
Es una emisora de radio católica, de la Iglesia.
Exactamente, de la diócesis de Uruguazú, cerca de Brasilia, 250 kilómetros de Brasilia, cerca para nosotros, porque Brasilia es un continente, puedes ver.
I és una emissora de ràdio que arriba en aquella zona o a tot el país?
Sí, en el señal físico, decimos así, llega a 500.000 de personas. Pero tenemos el señal también en internet. Gente en todo el país, al extranjero también, que nos acompaña con mucho gusto.
Avui a 8:45 del vespre, si voleu sentir amics oients en directe al padre Delton Filho, sacerdot i cantautor de música d'inspiració cristiana brasiler, que avui és a casa nostra, podeu anar a l'església parroquial de Llinars del Vallès. A 8:45 avui l'entrada és lliure, pot anar-hi, és oberta a tothom.
Sí, todos bienvenidos para este momento.
Esperem que hi hagi moltes persones que puguin escoltar-lo i també gaudir d'aquesta música. Si hagués de definir ja per acabar, padre Delton, la seva música, com és aquesta música? Com la definiria vostè, aquesta música? L'estil, les paraules?
Yo pienso que el principal, la intención principal es hacer conocer el estilo de música brasileño, pero también una oportunidad de rezar. Mis músiques llevan la persona a la oració i el contacte personal con el Señor.
Moltes gràcies, mossèn Delton Filho. Aquí diem mossèn, sí. Els sacerdots diocesans ja ho sap, oi? A Brasil li diuen padre Delton.
Sí.
Aquí els pares són els religiosos, però bé, tot és el mateix, és un compromís amb l'evangelització. Molt contents d'haver-lo tingut avui entre nosaltres aquí en el primer cafè de Ràdio Estel, com que nosaltres també som una emissora d'inspiració cristiana, una emissora de l'Església Catòlica, doncs ens agermanem més que mai, ens unim al seu projecte del Brasil des de la nostra realitat d'aquí, que també és diferent, però el servei d'una mateixa finalitat, d'un mateix objectiu. Moltes gràcies. Que vagi bé el concert d'aquesta nit a Llinars del Vallès, a l'Església Parroquial. Adéu-siau.
Bien, gracias de la oportunidad. Dios os bendiga siempre, cada vez más.
Igualment.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Comencem ja el temps de tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb el periodista Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia, Bernana.
Com que és la primera vegada en el 2013, bon any.
Igualment, Igualment a tots.
Gràcies per ser un divendres més amb nosaltres. També tenim la presència del també periodista i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bon dia, senyor Aragonès.
Bon dia.
Com estem?
Molt bé.
I avui des de Tarragona ens acompanya la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Bon dia, senyora Borbonès.
Hola, bon dia.
Bé, comencem parlant d'aquest projecte de declaració de sobirania que se sotmetrà a votació al Parlament. Sembla que el 23 d'aquest mes de gener Convergència i Esquerra portaran a la Cambra Catalana doncs el que és l'objectiu de crear un nou estat dins el marc de la Unió Europea, declaració de sobirania que segurament que toparà amb moltes sensibilitats dintre i fora de Catalunya, però que també respon al que volen molts catalans o al que demanen molts catalans. Vostès què pensen d'aquesta acció política d'intentar provar això?
Bueno, jo diria, bueno, això estava previst en el guió, o sigui,
Convergència i Esquerra ho teníem pensat.
Una vegada fet, El que no tinc clar és que Convergència i Unió i Esquerra Republicana portaran aquest document, no? Perquè és clar, llavors es veu cada vegada més que això és una història entre Esquerra i Convergència, no? Penso que haurien de buscar més, més suports parlamentaris en altres partits i penso que aquestes coses doncs s'han de fer més d'una manera més. De totes maneres, la declaració de sobirania és una declaració, a veure, tampoc passa res, és a dir, que no... Bueno, és un pas, però doncs vull dir, però no passa res. I si el Parlament vol declarar que Catalunya és sobirana, doncs molt bé. Vull dir, no violenta ningú. Vull dir, no crec que s'hauria d'espantar ningú per una declaració d'aquestes. Jo recordo fa ja molts anys, quan era president del Parlament de Catalunya, un d'Unió Democràtica,
Joaquim Xicoy,
que hi va haver-hi també una declaració, una espècie de declaració de sobirania, no? I va armar una mica...
A favor de l'autodeterminació, em sembla que...
Sí, a favor de l'autodeterminació, però és igual. Llavors, doncs, vull dir, va haver una mica de soroll, però sí. Tampoc va passar res, no?
Bé, Lluís Foix.
Bé, jo crec que, en fi, sempre diria... aquell títol d'aquella obra de Shakespeare, no? Tot està bé si acaba bé. És a dir, aquí el que hem de veure això cap on va i com acaba. I com comença, totes les coses comencen amb una gran tranquil·litat, il·lusió, però bé, aquí hi ha una decisió com aquesta, per exemple, no es correspon amb el que és l'Estatut de Catalunya vigent. Vull dir, el dret aquí, vull dir, es crea ex novo una cosa, i això és una novetat extraordinària. No és només que el Parlament de Catalunya en temps del president Xicoy digués volem una tenim el dret a l'autodeterminació, que crec que és un dret que està admès per les Nacions Unides i que és un dret que durant el segle XX els nord-americans, des del president Wilson fins aquí, el van incorporant, i es creen tants nous estats. El que aquí jo trobo nou, i per tant s'ha de veure quines són les conseqüències, és dir, escolta, miri, nosaltres per el nostre compte, i no només tot el Parlament de Catalunya, sinó una part, encara que sigui molt important, però hi haurà una altra part que no estarà d'acord amb aquesta idea. I després també es dona, és una cosa que jo crec que he comprovat en els últims mesos, per no dir en els últims anys, que és el següent, que el Parlament de Catalunya, les institucions de Catalunya, especialment des de que hi ha el govern de Convergència, presidit per Artur Mas, doncs actua com si Espanya no existís, com si la Constitució no fos vigent. Per tant, jo no li veig un final molt, molt feliç. I ho dic, i em voldria equivocar, però no li veig, perquè l'Estat reaccionarà. Perquè, a veure, hi ha la idea de que l'Estat...
Formem part d'un Estat en aquests moments, que és l'espanyol.
Sí, no, un Estat que té unes... que pot ser feble, ens pot fer mal, ens pot voler mal, ens pot atacar, d'acord, però estem dintre d'aquest Estat, i si hi ha una declaració com la que s'aprovarà, en el fons, i diguem-ho clar, és una declaració per la independència de Catalunya. I això, deixem-nos d'eufemismes, ni dret a decidir ni històries. Això és una declaració per la independència de Catalunya, que és il·legítim de cap manera, que no es pot fer, sí que es pot fer, però després s'ha de veure com s'articula, com es fa, i veure quina majoria té el país, en aquest cas, i veure si es fa una pregunta... A veure quina majoria té.
I quina pregunta es fa, no?
I quina pregunta es fa, o sigui, d'acord, no? A veure, jo no seré d'aquells que digui, escolti, no, què era... Però al tanto, perquè hem de saber quina és la història del país. Uh-huh. I el que no coneix la història, o el que oblida la història, corre el risc de repetir-la.
Bé, Carme Borbonés, què en pensa? Està d'acord amb això que estem dient?
Bueno, està a cert punt. Jo, en principi, entenc aquest document. És un document, allò que diem en llenguatge col·loquial, un document màrtir. És a dir, jo entenc que és un text sobre el que després hem d'anar, com algú demana, pues, sumar-hi altres forces, sí. Sumar-hi altres idees, acabar de matejar.
Com el fonament de la consulta, diguéssim, no?
Per mi, sí. En segon lloc, escoltin, també, si hem de decidir, hem de quedar clar sobre el que hem de decidir. Jo també crec que la gent ha de saber que no decidim una nova infraestructura ni un efemèride. Anem a decidir quelcom que que vol dir si realment estem per aquesta idea de la nostra sobirania. I llavors, escolti, fem la consulta. Jo tinc ganes que es faci la consulta. I llavors ja ens aclarirem i no passa res. I ja sortirà el que sortirà. Hi ha altres experiències en el món. Escolta, consultem-ho. Que a l'Estat li agradi més o menys. Mira, escolti, jo estic convençuda de que no li agradi gens ni mica, però veig que hi farem.
Mm-hmm. Bé, bueno, doncs... jo crec que veig que hi farem, no, perquè vull dir, esclar, també és part en la causa, senyora Borbonés. És a dir, l'Estat espanyol no pot estar a mirar a veure aviam què passa, sinó que jo crec que Catalunya, que forma part de l'Estat, doncs evidentment l'Estat no estarà a mirar a veure què passa, sinó que actuarà. I llavors doncs, també s'han de saber de quina manera pot actuar i quines són les seves possibilitats d'actuació també. No? És a dir, jo penso, de totes maneres, si es vol un nou estat dins el marc de la Unió Europea, aquest estat no pot ser contra Espanya. Aquest estat ha de ser d'acord amb Espanya, si és que es vol aquest estat. Perquè, si no, si hi ha aquest xoc de trens que diuen... en fi, que jo no veig dos trens, sinó veig un tren i un trenet, perquè l'estat espanyol té molta força. A veure, no oblidem aquest tema, no? Si es vol això, doncs vull dir malament. Per què? Perquè doncs, no pots entrar tu a la Unió Europea ni pots secessionar-te d'un estat en contra d'aquest estat. Vull dir, quan Espanya és un estat de dret i els estats de drets es mideixen dins d'una Constitució i dins d'unes normes i dins d'una legislació en la que, evidentment, és la que predomina i la que ordena la convivència ciutadana.
Per tant, dona la sensació que hi ha un mur i que veurem què passa i quines conseqüències, com deia el senyor Foix, d'aquesta declaració de sobirania, si és que s'aprova, que, com és previsible, serà així el 23 de gener. Ara farem una pausa, però abans amb la Sara Cruz. Sara, novament, bon dia.
Bon dia, Ignasi, a tots.
Recordem els temes que tractarem a banda d'aquesta qüestió de la declaració de sobirania, on bé, per exemple, el PSC i el govern espanyol es preveu que puguin reaccionar-hi.
Doncs si de moment el PSC votarà no a la declaració perquè creu que confon el dret a decidir amb la independència, i d'altra banda el govern espanyol ja treballa en un nou model de finançament autonòmic, fons de la Moncloa ho han avançat i també han dit que les primeres propostes es podrien tenir enllestides aquest 2013.
Veurem si aquesta mena de pont per un nou finançament es gestiona en convivència amb aquesta declaració de sobirania. El cas Pallerols també és notícia amb declaració ahir de Duran Lleida.
Doncs sí, Duran Lleida ha dit que naturalment no pensa dimitir, ha tancat el silenci des de Xile 48 hores després d'aquest acord judicial que evita que cap dels acusats en el cas Pallerols ingressi finalment a la presó, com coneixíem aquests dies. Els processats ja van confessar haver desviat diners de subvencions de la Unió Europea a les arques d'Unió Democràtica. Per la seva banda, Marta Llorenç confirma que Duran no dimitirà també i qüestiona per què ha de ser Duran i no ella qui surti a donar explicacions. A més, va reiterar que Unió assumeix la responsabilitat civil i que, per tant, es farà càrrec de la indemnització pertinent.
Ahir coneixíem algunes notícies esperançadores per a l'economia espanyola.
Doncs sí, milloren el finançament del deute espanyol, relaxa la prima de risc fins als 335 punts i recordem que el Tresor va aconseguir ahir pagar menys interessos i els inversors internacionals reobren l'aixeta pels grans bancs i algunes grans empreses. Ahir es van vendre diversos bons espanyols.
I ahir el cas Nos va ser notícia per la implicació de Corina, l'amiga del rei, en les activitats d'Urdangarín.
Doncs sí, recordem que Diego Torres va lliurar al jutge instructor del cas Nos diversos correus electrònics en els quals figura el nom d'aquesta noble alemanya, Corina, l'amiga del rei.
Gràcies, Sara. Més notícies a les 9.
Fins ara.
Una pausa i continuem amb la tertúlia.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació ONCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit. Si saps vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ara, fins al 16 de gener, trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta. 3x2 en llet esterilitzada President, sencera, semi o desnatada. Si en compres 3, el litre et surt per només 63 cèntims.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor. Preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Tres quarts de nou, estem compartint la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel amb els periodistes Lluís Foix i Salvador Aragonès i amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Bé, encara sobre la declaració de sobirania, ara aprofitant la pausa, vostès comentaven que no ve... Vaja, sembla que no veuen massa èxit aquesta... a la viabilitat del que és el procés sobiranista a curt termini. Per què ho creuen així?
No, sobretot perquè jo crec que no hi ha la unitat del poble de Catalunya. O sigui, el poble de Catalunya... O sigui, el president de la Generalitat demana al poble de Catalunya una majoria excepcional. I què rep? Un parlament ingovernable.
Un càstig.
No. O sigui, a part d'un càstig, el que té és un parlament ingovernable, que està dividit i que la meitat de les forces van cap a un costat i la meitat va cap a un altre.
Però amb una majoria sobiranista, això sí.
Bueno, això...
No estic d'acord
amb aquesta majoria sobiranista.
Sí que hi és.
Després ho explico. Els d'Unió no són sobiranistes, home.
Bé, d'Unió en parlarem, suposo. Però vull dir... No, però el que vull dir és que una proposició d'aquesta envergadura, que és una proposició molt seriosa, és a dir, no és, com ha dit el senyor Arbonès, aprovar unes infraestructures, no?
Exacte.
Això és a veure com som i com ens configurem com a societat, com a país, com a estat, etc. No es pot fer només amb dos partits polítics.
Clar, és el que
s'està
fent.
Encara que tinguin...
La meitat més un, que és...
La meitat més tres.
La meitat més tres tenen, exactament, sí. Sobre 135.
Doncs, escolti, home, no, a veure, jo crec... I després hi ha una cosa, que penso que si les coses es fan de pressa i no es fan bé, pot perdre el president de la Generalitat el poder i es pot ressentir molt tot aquest procés de que el poble de Catalunya es pugui manifestar. Per què ho dic, això? Perquè si les coses es fan malament, el rebuig o l'oposició que hi pot haver per part de l'Estat pot deixar el tema aparcat durant un cert temps. Per què? Perquè tenen el poder. I quan dic que el president Mas actua com si l'Estat no existís, jo crec que aquí s'equivoca, perquè, vulguem o no vulguem, l'Estat existeix.
Sí. Catalunya pot tenir més poder polític, però l'Estat existeix, vaja.
No, i Catalunya pot tenir la independència.
I millor finançament, i la independència.
El que jo dic és que, a veure, ara ve d'un any, això. No ho podem planejar d'aquí a 2014, 2016, 2018, quan sigui. Però si ho fem de pressa i no ho fem, diguem, amb la unitat cívica i política i social del poble de Catalunya, això crec que pot tenir moltes dificultats. Sí. És el que penso, vull dir,
sí.
I admeto totes altres opinions.
Amb tota franquesa, sí. Senyor Aragonès, sí, per què creu vostè que Unió no és sobiranista, que ho deia ara fa un moment?
Ho diuen ells. A veure, jo no dic res. Jo no...
I són un terç dels diputats de Convergència.
Anem a veure, els d'Unió no són per la independència. Vull dir, aquí, vaja, tenim gent, inclús en aquesta tertúlia, que són d'Unió i que han dit per activa i per passiva que no volen la independència, que no són independentistes.
Ens ho ha dit Ignasi Ferreres algunes vegades, per exemple.
I no solament ell, vull dir que altres que conec i que tots coneixem, bueno, no són independentistes. Ja veuríem també a l'hora d'una votació al Parlament, independència sí, independència no, què és el que passaria. Per això, quan se parla d'una majoria sobiranista, tot això que es van omplir la boca quan va haver el resultat de les eleccions, jo vull dir una cosa, la majoria entre Esquerra Republicana i Convergència i Unió al Parlament de Catalunya per una majoria de més 3, que és el que s'ha dit ara, hi ha hagut sempre. Ja, clar, el Pujol tenia majoria absoluta aquí.
També, clar, clar.
No, se sumaven 78, 80, 80
encara més,
diputats.
Més encara, cara, sí, sí.
Encara més cara. No, sempre hi ha hagut. Quan el tripartit sumaven Esquerra Republicana i Convergència.
Era una majoria alternativa que no es va arribar...
Que no es va arribar mai. Escolta, aquí està, què estem inventant ara? Eh? Què estem inventant ara? Ara resulta que de pronta, de la nit al dia, han descobert doncs, un matrimoni entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana. Escolti, doncs miri, benvingut sigui, però no ens imposin vostès una cosa que els altres no volen, no?
Alguna cosa més, senyora Borbonès?
Una cosa que he quedat abans pendent. Quan em diuen, home, formem part de l'Estat, escolti, formem part de l'Estat per la força, no ho oblidem.
En el marc actual no és així, hi ha una Constitució votada pels catalans.
Bueno, escolti'm, però si parlem de la història, parlem de tota la història, no? Dispensin-me. Això també ho hem d'aclarir, eh?
La història és més llarga, certament, sí.
Cada vegada hi ha més gent jove, perdonin, hi ha més gent jove, i això no ho hem d'oblidar, els que són més grans, hi ha més gent jove que ha estudiat història i que coneix moltes coses. Vull dir, a veure, també siguem...
Bueno, jo també he estudiat història.
Però vull dir, lògic, els joves també.
Però no li sembla que és molt... Dir que formem part d'Espanya per la força potser és massa simple, dir-ho així.
Oh, escolti, però és així, eh? O és que no celebrarem d'aquí dos anys els 300 anys d'aquella circumstància.
Però aquella circumstància no va ser un intent de secessió, en qualsevol cas.
Deixem-ho així, perquè ara no fa història. Però, bueno, a més...
Va ser successió.
Exacte, successió.
La successió de la successió.
A veure, si no m'anem als Reis Catòlics també, que llavors també era un altre concepte. Però no anava per aquí. Volia dir que també ho hem de recordar, això. I aquí també aquest punt no hem de ser... no em de voler ser tan acceptis de dir, no, és que no. Ara bé, vostès parlaven de que no cal córrer. Jo també estic d'acord en que realment el que entenc és que el que passa el dia 23 o el 24 o un dia d'aquestes és que començarem un dia o altre, s'ha de començar. Ara, el que passa, que el que fa molta por a molta gent, bueno, però escoltin, sempre començar una cosa nova sempre és complicada. Que el ritme ha de ser lent, que el ritme ha de ser de tal manera que s'hi puguin sumar moltes més persones, moltes més sensibilitats i anar modulant-ho. Efectivament que sí, però un dia o altre hem de començar, escoltin.
Sí. Doncs bé, és evidentment totes les opinions molt respectables i també el dret legítim dels parlamentaris catalans a impulsar
sí, sí, sí.
Línies d'acció que vagin cap a aquesta consulta.
Sí, sí. Es pot fer el que es vulgui, eh? El que passa que jo insisteixo, vull dir, és que hi ha una gran majoria sobiranista, perdoni. La cosa no està tan clara, almenys jo no ho tinc tan clar, eh? Vull dir, ja veurem què passarà en aquesta declaració. Si no s'hi suma més que Esquerra Republicana i Convergència i Unió, no sé si s'hi sumarà, però bueno, penso que sí en aquesta declaració, perquè per fer declaracions s'afirma qualsevol puesto. Però vull dir, ja veurem.
Després hi ha una cosa que crec que tant en democràcia com les lleis han de respectar les minories. O sigui, aquí ara no podem començar un procés en el qual aquells que no es pugin al carro de la independència doncs siguin uns catalans, què vols que et digui? Que, en
fi, com no, fora del sistema,
com
diguéssim.
Fora del sistema, no? Jo crec que hem de defensar aquells que volen ser només espanyols, aquells que volen ser espanyols i catalans, aquells que només volen ser catalans, aquells que volen un estat, aquells que no el volen. O sigui, a veure, aquí no podem entrar en un procés en el qual es dictin conceptes que tothom ha d'acceptar. Escolti, som una societat lliure, plural, som persones que tenim criteri propi i jo demano el dret i la... a exercitar totes aquestes facultats que tots tenim, o sigui, perquè aquí s'està creant una situació en la qual si tu no ets, diguem-ne, d'aquesta línia, doncs ets un català, doncs home, doncs, que no has entès i que no estàs pel procés i que no saps la història. Escolti, jo vaig votar la Constitució, com tants catalans, el 80% de catalans, si no recordo malament, van votar a favor de la Constitució. Va ser el lloc d'Espanya on més es va votar, on més proporció es va votar
a favor
la Constitució.
De la Carta Magna.
Això és com si digués, escolti, la Constitució dels Estats Units de 1776, doncs ara no és vigent perquè la joventut no se'n recorda. Home, no... o l'anglesa, que ni tan sols existeix, que no hi ha Constitució. Jo crec que les coses són pactes, i el poble català és pactista. Primer entre nosaltres mateixos, i després amb tots els nostres veïns, perquè ha estat la nostra història seguint l'escola de Vicenç Vives, que ara tothom diu que el Vicenç Vives ja no val. Doncs pues mira, jo crec que val.
Bé, senyors, per no allargar-nos amb aquest tema, ha anunciat el senyor Foix que parlaríem d'Unió. Bé, ho ha anunciat perquè estava previst, de fet, el cas Pallerols. Amb el que va dir ahir Duran Lleida, doncs sembla que el líder d'Unió vol tancar una mica el que ha estat la sacsejada política d'aquest cas, que s'ha resolt com recorden els oients, segurament sense judici, a canvi d'un pacte on es reconeix la culpabilitat d'alguns exmilitants d'Unió. I Duran diu que no dimiteix perquè ja s'han assumit, afegeix, les responsabilitats. Què en pensen?
Jo però, crec que si Duran hagués dimitit hauria sigut una gran sorpresa, no? Perquè...
Vostè no ho comptava, no hi comptava.
No, perquè aquí no dimiteix ningú.
No. A veure, som un país de dimissions, precisament.
Jo no conec, no recordo...
Francisco Camps a València fa només 2 anys
no, va dimitir. No, el van cessar.
No,
però va cessar per...
El partit el va mig obligar, però ell va dimitir.
Sí, va dimitir, però o sigui, no va dimitir.
És una...
O sigui, és un eufemisme que va dimitir.
Això és com el vicealcalde
de Madrid. El vicealcalde de Madrid, que també va dimitir, suposo que forçat
sí,
per l'alcaldessa.
Exactament. No, i aleshores diu, no, escolti, no, és que això eren militants d'Unió. Llavors, si Unió no hi té res a veure, per què ahir posa a disposició de la Fiscalia, perquè ho dongui, ho torni, qui sigui, 60 milions de pessetes, 300.000 euros, sí, sí, sí. I que després encara hi posaran uns quants més. Aleshores diu, no, és que en aquells moments aquells se van fer fora d'Unió, però quan aquestes coses van passar, era d'Unió o no eren d'Unió? A veure, ara a mi em semblaria del tot inoportú dir que la corrupció està a Unió Democràtica i enlloc més. No, la corrupció està en molts llocs. I el problema que tenim en aquest país, per exemple, en comptes de parlar de la corrupció i fer que tothom sigui responsable dels seus actes, doncs anem en una altra direcció. O sigui, jo primerament diria, escolti, a veure, que tothom sigui responsable dels seus actes. Diu, no, és que això ho diuen els de Madrid. No, segurament que ho diuen els de Madrid, però és cert o no és cert? Moltes coses que estan sortint aquests dies sobre qüestions irregulars i corruptes de polítiques a Catalunya o de persones relacionades amb la política. Bueno, això ho hem d'aclarir. Jo el que vull... Perquè tinc la tesi, a més ahir ho vaig escriure en un article, que un país corrupte no progressa.
No té futur.
No té futur.
O un país on hi ha molta corrupció, potser dir un país corrupte.
Sí, ara sí, jo no vull dir que... No vull dir, doncs, que és Unió Democràtica i tal. No, home, l'alcalde de Sabadell que ens està dimitint per mesos, i diu, no, ara un mes més que no tornaré. Escolti, quedis o se'n vagi, jo què sé, vull dir...
Cada mes prorroga la seva situació.
El cas Gürtel, vull dir, tot el tema del Palau de la Música, vull dir, clar, és que això ja fa 4 anys que ha passat.
I el tema de Santa Coloma.
I el Pretòria.
També hi ha aquest cas Campió, no?, que afectava l'exministre José Blanco. Bé, hi havia molts,
sí,
molts casos.
Exactament. Home, jo això seria perquè jo crec que quan va dimitir el president dels Estats Units, alguns pensaven que el país s'esfonsaria. El país va enfortir. I aquí, quan algú dimiteix, sempre en surt un altre que com a mínim ho fa igual, de bé o de malament, però vull dir que no hi ha ningú imprescindible.
No hi ha ningú imprescindible. Senyora Carme Borbonès,
sí,
encara...
Jo també insisteixo en el tema, que són corrupteles, és a dir, que llavors hi ha aquest estat generalitzat de corrupció en molts àmbits i en molts nivells, i així no podem avançar. Jo crec que s'han de donar, en fi, mostres de que som capaços de regenerar-nos com a persones perquè generem esperança, si no, la gent no perd l'esperança perquè pensa que no hi ha manera de sortir d'aquestes situacions.
Mm-hmm. Vostès, amb els peus a terra, veien que Duran no dimitiria, però creuen que hauria d'haver renunciat al càrrec en aquesta situació actual?
Home, i jo crec que li tocava, eh?
Li tocava.
Jo penso que sí. És a dir, que si qui és el... Si va haver-hi una financiació... Ell diu que no hi va haver una financiació irregular del partit, però, bueno, el que passa és que això són finets... Són finures jurídiques i tal.
El símil de l'aixeta oberta,
sí,
no? De deixar-se l'aixeta oberta.
És cert que els partits no es contempla un finançament normal i adequat i tal. Ara, que allí hi va haver un finançament, això està reconegut, a més, vull dir, reconegut implícitament. Per tant, el responsable d'aquest partit jo crec que se n'hauria d'anar.
Bé, senyors, ens queda només un minut i mig i els volia demanar una opinió breu sobre les notícies econòmiques esperançadores que vam conèixer ahir. La millora en el finançament del deute espanyol, que relaxa la prima de risc fins als 335 punts. Mariano Rajoy, doncs, va intentar exhibir com un primer èxit significatiu de la seva política de fa més d'un any aquests resultats.
No, a mi em sembla molt positiu això, eh? El fet de que hi hagin símptomes després de tants mesos, per no dir anys,
de notícies negatives i de baixant pel en un declivi econòmic que ens ha portat a la situació on estem, que hi hagi notícies positives, doncs les trobo molt interessants, no?
Sí, senyor Aragonès.
Jo, de fet, encara penso que si bé la situació econòmica aquest any 2013 serà millor, no serà pitjor, diríem, no serà pitjor que la de l'any passat, potser amb l'atur se pujarà una mica, no? Penso que tot el que s'ha fet fins ara ha anat bé. El que em va sorprendre ahir, la declaració de Jenkins, que va dir que, escolti, potser hem apretat massa amb els que feien... Amb els de,
Junckers, sí, ja l'hem entès.
Jenkins és...
No, exacte.
Junckers... Diu, potser m'ha apretat massa i no hem tingut massa en compte el tema de l'atur. Home, miri, vostè ara que se'n va i si
és fàcil
responsable de tot el que ha passat, potser que s'ho facin mirar també aquests europeus que dius, bueno, algú ha patit molt aquí,
I Carme Borbonès.
Jo també insisteixo en això, vull dir que la gent potser també sigui un tema responsable perquè equivocacions d'aquesta manera perjudiquen a unes persones molt febles, És que aquí podríem parlar, aquest senyor ho diu, però ell no ha tingut cap problemàtica i la gent que ha patit i que encara patirà, què diem aquí?
El drama de famílies sense prestacions d'atur, cap dels seus membres.
I que durant molts anys, encara que hi hagi aquest símptoma, que jo també celebro i voldria veure si es consolida, perquè no m'agradaria que fos una flor d'estiu, però vull dir, llavors, encara hi ha molta gent que durant molt temps i molt temps patirà, i molt.
I molt, sí.
Sí, malauradament, encara que hi hagi esperances, com deia Lluís Foix, doncs el canvi final no es veurà, està molt a mig termini. Gràcies, Salvador Aragonès, Lluís Foix i Carme Borbonès, que tinguin bon cap de setmana, bona setmana, fins la propera.
Gràcies.
Bon dia.
Passa ja un minut de les 9, última hora informativa que ens porta en titulars la Sara Cruz, després parlem de l'actualitat de l'Espanyol, entrevistarem en directe l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, que acaba de participar a Terra Santa en la reunió anual de bisbes europeus i americans amb els de Terra Santa, en una trobada on representa la Conferència Episcopal Espanyola, i també tindrem més temes, cinema i televisió i viatges del Club Més Amics fins a les 10.
Hola, molt bon dia. CiU i Esquerra ja han pactat el text de la declaració de sobirania que aprovaran en el ple del Parlament el proper dia 23, un document de menys de 3 fulls en el qual expressen la seva voluntat d'exercir el dret a decidir i fer efectiva la Constitució de Catalunya en un nou estat dins del marc de la Unió Europea. El text considera que a Catalunya hi ha una clara voluntat de superar l'actual situació de bloqueig de l'estat espanyol i que aquesta voluntat es va plasmar de forma clara a les eleccions del passat 25 de novembre. Més temes d'avui. Diego Torres, exsoci del duc de Palma, Iñaki Urdangarín, va lliurar al jutge instructor del cas Nos ahir diversos correus electrònics en què figura el nom de la noble alemanya Corina, amiga del rei Joan Carles, a la qual l'entitat agraeix la seva participació en la primera edició del València Summit, un esdeveniment investigat per un suposat desviament de fons públics. Marxem cap a l'exterior. Milers de seguidors d'Hugo Chávez van participar ahir a la concentració convocada pel Partit Socialista Unit de Venezuela per mostrar el seu suport al mandatari. L'acte es va fer el mateix dia en què el president de Venezuela hauria d'haver assumit un nou mandat, però la salut li ho ha impedit. Chávez continua, recordem, hospitalitzat a Cuba, on va ser operat l'11 de desembre del càncer que pateix. En esports, el Barça passa als quarts de final de la Copa en eliminar ahir el Córdoba amb gols de Villa, Thiago i Alexis, 5-0. Més resultats d'ahir, l'Atlètic de Madrid supera el tràmit al Getafe, empat a 0, i jugarà als quarts contra el Betis, que va eliminar les Palmes per un gol a 0. En bàsquet, el Barça Rigal i l'Olimpiakos es tornen a trobar avui en clau d'Eurolliga. I quan passen 3 minuts i mig de les 9 del matí, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per conèixer l'estat dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jordi Penya, bon dia.
Hola, bon dia. En aquests moments està clara normalitat del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha cap mena d'incidència ni problema a destacar. Així ens ho fan saber els diferents operadors. Per tant, situació molt tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des del Transmet. Molt bon dia.
Gràcies, Jordi. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem amb més informació quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel.
L'Estel blanc i blau. L'Espanyol al dia.
Cada divendres a les 9 i 5 del matí a Ràdio Estel.
Les 9 i 4 minuts, setmana complicada per a l'Espanyol després de la derrota diumenge passat en el derbi contra el Barça 4-0. Ara, però, els blanquiblaus estan centrats en l'enfrontament de demà contra el Celta a Cornellà al Prat. Sara Cruz, bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi. Doncs sí, el Celta sense Hugo Mallo, que està lesionat, va viatjar ahir mateix a Barcelona per disputar aquest partit de demà. Els blanquiblaus, que no juguen la Copa, hauran tingut més dies, per tant, per preparar aquest partit. Ahir ja van fer un entrenament més distès després de la doble sessió del dimecres amb Capdevila fent de porter al vestidor. Com dèiem, vol passar pàgina d'aquesta derrota en el derbi i compensar l'afició amb un bon resultat contra l'equip gallec, contra el Celta. Per això esperen comptar amb el suport de tota l'afició a Cornellà al Prat. Recordem que la setmana passada, després de la derrota contra el Barça, Capdevila va demanar perdó a l'afició pel resultat. Escoltem-lo.
L'únic que ens podem reprochar és la primera mitja hora, pràcticament no vam ser rival pel Barça, i bueno, avui és un dia bastant dur i és difícil d'assimilar, no? Però bueno, hem de seguir treballant. Tenim una setmana bona per treballar bé i està clar que els nostres objectius ara mateix és el partit dissabte contra el Celta, que sí que és una final, no?
De cara al partit de demà, Javier Aguirre va saber ahir precisament que definitivament no podrà comptar amb Wakaso aquests dies, ja que l'espanyolista ha entrat en la llista definitiva de la selecció de Ghana per jugar a la Copa Àfrica, que comença el dia 19 d'aquest mes. I parlem de més jugadors, en concret de Simão, que aquesta setmana ha acabat amb el rumor sobre la seva possible sortida del club català al mercat d'hivern i ha assegurat que està molt feliç i que des que va fitxar sempre s'ha sentit un jugador important en l'equip blanquiblau.
Siempre me ha sentido importante. He venido aquí para ayudar, para ser un jugador importante en que pueda ayudar en lo que necesite. No era buena de mi parte hablar de una posible salida, porque primero no pasa en mi cabeza. Segundo, estoy más preocupado en ayudar el equipo y el club a salir del descenso.
El futbolista portuguès també ha valorat positivament l'arribada del nou entrenador, Javier Aguirre. Simão ha comentat que no tenia cap problema amb Pochettino, però ha destacat la millora del bloc actual, tot i que ha dit que no li agrada comparar.
Pero es cierto que ahora el equipo está más compacto, sabemos lo que nos jugamos, sabemos lo que pretendemos. En ese momento el equipo está mejor colocado en campo.
D'altra banda, Simão ha qualificat la derrota del Barça també d'accident. I parlem d'un altre jugador, en aquest cas de Samuel Longo, i és que la direcció esportiva de l'Espanyol preveu seriosament la seva sortida durant aquest mercat d'hivern. El procés podria accelerar-se després de l'arribada d'un ariet durant aquest mes de gener, ja que no entra gaire en els plans del nou entrenador blanc i blau, Javier Aguirre.
I parlem dels partits. Demà, Espanyol-Celta a les 6 de la tarda. Ja hem donat aquesta entrada doble de les que oferim sempre en aquest espai sobre l'actualitat de l'Espanyol. Però atenció al proper partit. Prengueu nota perquè podeu guanyar una entrada doble si ens truqueu ara al 93-409-2772. És el partit Espanyol-Mallorca a les 9 de la nit, el divendres dia 18. D'aquí a tot just una setmana. Divendres de la setmana vinent, dia 18, a les 9 de la nit, Espanyol Mallorca a Cornellà al Prat. Si voleu l'entrada doble que oferim, podeu trucar-nos ja des d'ara al 93-409-2772. Gràcies, Sara, fins després.
Fins ara, gràcies.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93-443-3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040. Pa, 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 pa.
Què és triar Hipermillor?
És saber que els compradors d'Hipercor seleccionen diàriament el peix i el marisc més fresc de les llotges del nostre país.
Perquè els gaudeixis a taula amb tot el gust i al millor preu.
Emporta't ara el peix espasa a 10,50 euros al quilo.
Triar Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Les 9 i 9 minuts, des de dissabte passat i fins ahir, s'ha fet a Betlem i a Jordània la 13a trobada anual de la Coordinadora de Conferències Episcopals d'Europa i de Nord-Amèrica en suport de l'Església a Terra Santa. A les trobades dels darrers anys, i també a aquesta, ha estat present l'arcabisbe Joan Enric Vives, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, en representació de la Conferència Episcopal Espanyola. L'objectiu d'aquesta trobada, d'aquestes jornades, és fer viva la proximitat de l'Església amb els cristians de la terra que ha vist néixer, morir i ressuscitar Jesús. Parlem durant els propers minuts en directe amb el bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives. Senyor arcabisbe Joan Enric Vives, molt bon dia i bon any.
Molt bon dia i també bon any a tots.
L'arcabisbe Vives ens acompanya naturalment des dels estudis de Ràdio Principat a la seu d'Urgell, al costat de la seu episcopal. Com està? Com està després d'aquesta experiència a Terra Santa?
Bueno, molt cansat. La veritat és que això és un cansament tremendo. Feia molt mal temps, de nevat, és a dir, per nosaltres mal temps, però no es pot dir. Allà és una benedicció. Molta pluja i neu i fred. Cosa que és dramàtica per la gent que té condicions febles, però per ells una gran benedicció perquè reben l'aigua, que és una benedicció en aquell país.
Hi ha hagut diferents encontres, celebracions litúrgiques durant aquests dies, que d'altra banda també han coincidit amb la celebració del Nadal per a les esglésies orientals, algunes d'elles presents també a Terra Santa. Així com a síntesi del que han estat les principals activitats, què destacaria, Monsenyor Vives?
Home, cada any es busca una certa novetat. Potser els nostres oients, molta gent, doncs ja coneix la situació o almenys estem interessats, perquè jo crec que l'Església Catòlica a tot Espanya i molt en concret a Catalunya a poc s'ha anat comprometent més. Nosaltres estàvem relativament lluny en els últims anys, per moltes raons, d'aquella problemàtica, relativament lluny, vull dir, en els últims 30, 40, 50 anys. Nosaltres, el país, ha estat més bolcat, els nostres ordres religiosos, els nostres missioners, cap a Hispanoamèrica, cap a l'Àfrica. Però, en canvi, altres grans nacions europees, com per història, França i, sobretot, i també Anglaterra, que hi han anat més i, per tant, les comunitats també tenen familiars que hi han estat o religiosos, etcètera, el que és el que fa conèixer les comunitats. Però crec que això s'ha incrementat. És a dir, que en aquests darrers anys, humilment també per aquestes visites que un servidor fa, però també pels pelegrinatges que s'han incrementat molt, la possibilitat d'anar-hi i que jo crec que ha de continuar, tot això ha fet descobrir el gran tresor que és la Terra Santa, que en el sínode sobre la paraula de Déu es va acabar dient en una proposició i el papa va recollir en el seu document, que és el cinquè evangeli. Tenim quatre evangelis, però n'hi ha un cinquè que és poder visitar el lloc amb les comunitats vives que sempre, ininterrompudament des de Jesús, han mantingut la seva presència viva. Són les pedres vives. I això fa, doncs, que tot el que allà passi també ens implica a nosaltres. Aquest any, doncs, a més d'això, potser el que més a mi m'ha frapat realment és el que porto més endins, és aquesta necessitat doble, per un cantó, de sostenir aquest treball entre israelians i palestins, que és molt costós, que no en tenen sempre prou ganes, sobretot després de la declaració, l'acceptació, la votació a l'ONU, Nacions Unides, de l'estat palestí com un estat observador, no membre. Això té unes condicions tècniques, però el que val és que és un estat i, per tant, que es continua caminant en la comunitat internacional amb la solució, possible solució, de dos estats sobirans, un d'Israel, un de Palestina, que puguin ser amics, col·laborar i tenir llaços en comú de comerç, de relacions, etc., d'amistat, i després el Santa Seu sempre hi afegeix doncs, aquest estatut internacional per la ciutat de Jerusalem, que totes les tres grans religions, cristians, però jueus i musulmans, considerem com a santa. Aquest és un gran capítol d'aquest any. S'ha notat esperança en les persones, lògicament, sobretot esperança de poder-se reconciliar també la comunitat palestina interiorment, perquè els de Gaza hi ha uns grups molt majoritaris que no són els mateixos de Cisjordània, dels territoris ocupats, a la capital actual, a Ramallah, i això demana tota una entesa. Aquest és un gran camp, diguem-ne, el de la pau, el de la nova situació de Palestina, i l'altre ha estat el frapant dels dos grups nostres. Ens hem fet doncs, dos grups de bisbes i uns han anat a Gaza, jo l'any passat ja hi vaig anar, ha constatat de nou la petita gran destrucció que hi ha hagut en aquestes darreres campanyes de pacificació, que en diuen els israelians, però que és clar que allò fa patir tota la població moltíssim i terroritza, especialment els nens i la gent vulnerable, lògicament. I jo he visitat a Jordània els refugiats i els que treballen allà, sobretot Càritas de Jordània, envers els refugiats de Síria, que fugint d'aquella pseudo-guerra civil que hi ha actualment a Síria, que té frontera amb Jordània, han estat acollits a Jordània, però això crea un problema enorme de multitud de persones que voldrien tornar al seu país, no poden, i mentrestant doncs, han de viure en camps, amb tendes, que aquests dies feia patir molt el fred i la pluja, doncs, perquè ells estan en una situació molt pobra, no? Aquests són potser la novetat, diguem-ne així. Novetat. No?
En el comunicat de la coordinadora de les conferències episcopals en suport de l'Església de Terra Santa, s'encapçala el text dient que la nostra fe s'ha enriquit amb el valor i la fortalesa de les persones que hem trobat, una mica en la línia del que vostè ara destacava.
Sí, perquè és així, no? Quan un creient es troba, primer, en persones vulnerables, però en persones que lluiten, que tenen esperança. Va ser una missa fantàstica en un dels barris més pobres i senzills d'Amman, la capital de Jordània, Zakka, que ja va acollir molts i molts refugiats del temps dels palestins, refugiats palestins que van haver de fugir dels seus territoris, sobretot de Galilea, i es van refugiar a Jordània, i també dels iraquians. No? Recordem que la guerra d'Iraq no fa tant i que això va crear, sobretot cristians, molts desplaçats. I ara també és el barri que un dels barris que acull també a tots aquests refugiats i fa una feina molt ferma amb els refugiats sirians. I vam celebrar l'Epifania allà, no? I va ser fantàstic el diumenge, no? Perquè doncs, són comunitats molt fervoroses, plenes de jovent, de nens, amb scouts, amb una banda que ens va rebre els bisbes, perquè són molt esplèndids i molt generosos i molt oberts i molt simpàtics, no? I per tant, doncs, toca la teva fe. Quan veus aquest coratge que ells tenen i aquesta fortalesa de mantenir-se allà, de ser acollidors amb el poc que ells tenen, doncs això impressiona i fa bé, fa bé.
Estem parlant amb l'arcabisbe Joan Enric Vives, que acaba de participar en la reunió de bisbes d'Europa i de Nord-Amèrica en suport a l'Església de Terra Santa. Han participat sobretot a Betlem i a Jordània en aquesta trobada d'uns quants dies. Hi ha dos esdeveniments tristos dels últims mesos, com són una situació bèl·lica i conflictiva entre Israel i Palestina, que es va produir ara fa pocs mesos, com dèiem, i el que és la guerra a Síria. La preocupació per aquestes dues situacions tan greus, com l'ha vista vostè entre els bisbes i entre comunitats cristianes de Terra Santa?
Clar, realment és una preocupació molt gran, no? Perquè sobretot cadascú també ja és lògic, no? Tothom pateix, però allà pateixen doblement, per dir-ho així, les comunitats cristianes, que són ja minoritàries en aquelles societats amplement musulmanes de l'Extrem Orient, menys a la comunitat d'Israel, on és amplement i gairebé únicament present la religió jueva i la visió jueva i laica, però els altres són tots països d'ample majoria, per no dir doncs, un 90%, un 95% de musulmans, i per tant allà les comunitats cristianes ja són molt resistents de tota la vida, de tota la història, sempre han hagut de ser resistents, han hagut de ser comunitats doncs, que molt fidels, no? Perquè hi ha hagut una pressió ambiental. I per tant veure'ls doncs, en aquests moments, en moments de guerra, els que més pateixen són doncs, els minoritaris, també, no? De tota manera, val a dir que hi ha també un sentit d'una gran fraternitat a l'Orient i, per tant, les famílies s'ajuden i s'acullen. Molts cristians de Síria, refugiats, han anat més aviat al Líban que a Jordània, perquè al Líban hi ha una comunitat cristiana molt poderosa, era quasi bé un terç del país, la comunitat cristiana maronita i d'altres ritus, sobretot maronita, però altres ritus també, no? I que els han acollit. També alguns han anat a Turquia, s'han refugiat en els camps de refugiats de Turquia, i molts han anat a les seves famílies, que molts d'ells tenen gent emigrant a Europa, Amèrica, Canadà, Austràlia, i també han tornat ara, clar, s'han anat a acollir allà on tenen parents, és normal, és el que faríem també nosaltres. I una certa minoria també hi són, cristians a Jordània, però potser una mica menys, i a Palestina. I veure totes les dificultats que tenen, sobretot, jo continuo, venim compromesos a fer una certa crida als nostres propis governs i a les poblacions d'aquí, per més que tinguem crisi econòmica, però s'ha de fer ajuda a tothom, no? No podem deixar d'ajudar a d'altres que encara estan molt pitjor que nosaltres. I en aquest sentit van tenir un encontre amb el príncep de la Casa Reial Jordana, Miret bin Rahab, que és una persona esplèndida, molt preocupada també per totes les causes, com també la reina de Jordània, nobles i humanitàries, i que realment ell va haver de reconèixer que el seu govern i que el seu país, Jordània, està fent molt, però que també tenen recursos molt limitats. Ells no tenen, per dir-ho així, grans petrolis ni grans companyies petrolieres, no en tenen, i per tant doncs, fan el que poden. I deia com, i nosaltres hem vist també, la necessitat que la comunitat internacional ajudi a Jordània, com també probablement a Turquia i al Líban, a que puguin acollir aquests refugiats, que ara hi ha, els estan comptant des de maig, però són molts més, ells creuen, ja eren 250.000 a Jordània, que és una població d'uns 7 milions d'habitants, 250.000 que s'afegeixen a uns altres 400-500.000 que ja hi eren dels temps d'Iraq i de Palestina, com he dit abans, que ja s'havien refugiat i s'han acabat quedant, perquè és que a Iraq la solució pels cristians i per altres no ha tornat, i per tant s'han quedat bastant allà, alguns després han reemigrat, però molts són allà. Per tant, per Jordània és un volum de població que ve amb el que porta posat i amb remés i amb ferides, doncs que crearà una dificultat greu. Pax Christi ens ho deia, un representant que érem nosaltres, havia pogut visitar una mica més a fons, que probablement pel març hi haurà una gran fam entre tots aquests refugiats, no? I caldrà fer algunes ajudes. Nosaltres, per exemple, a través de Càritas de Jordània, doncs és una manera molt bonica de poder-los ajudar realment. No?
Durant aquests dies, el patriarca llatí de Jerusalem, Fuad Tual, i l'arcabisbe Giuseppe Lazzarotto, nunci apostòlic a la zona, han anat informant els bisbes participants en aquesta trobada sobre la situació a Terra Santa. Especialment significativa segurament haurà estat també, senyor arcabisbe, l'Eucaristia final al Sant Sepulcre, amb la conferència de premsa del patriarcat llatí de Jerusalem. De la situació de Terra Santa, a partir del que els ha informat el patriarca de Jerusalem, vol destacar alguna cosa més o de l'Eucaristia final?
Bé, aquesta veritat que nosaltres portem sempre, no? Que és dir, escolteu, hi hem d'anar, i si ha de fer pelegrinatges, no ens hem de... Si convé, fem una mica menys de dia, si convé que sigui una mica més baratet, si convé que però fem-hi, anem-hi. Aquest any de la fe hauria de ser també un any per poder-hi anar. Nosaltres a la diòcesi d'Urgell estem promovent un pelegrinatge que serà a l'octubre i que hi volem anar, a Palestina, als llocs sants, perquè això, aquesta és una manera concreta, a més d'ajudar i de rebre nosaltres, no? De connectar amb les comunitats cristianes que allà hi ha, que són resistents i fermes i que ens ajuden a descobrir que la fe té una dimensió també martirial, no? De mantenir-se, de perseverar en l'amor de Jesucrist i de ser portadors d'aquest amor per la reconciliació dels pobles, allà en concret entre israelians i palestins. Però ells necessiten veure que no no els abandonem, que no passem d'ells, per dir-ho així, diguem, bueno, aquest és com si fos un conflicte només d'ells. No, aquests llocs sants són de tots els cristians, també, ho són, i que necessitem, doncs, anar-hi, i d'alguna manera també, en la mesura que puguem, pressionar els nostres governs, els propis governs d'aquí, d'Europa i d'Occident, perquè siguin factors de reconciliació, que diguem, potenciïn tot el que sigui trobaments. Allà ara hi ha eleccions, concretament n'hi ha a Israel d'aquí a molt poques setmanes i a finals de mes, i per tant, home, a veure què passarà, quin govern sortirà, però que siguin capaços d'asseure's, de tornar a parlar, de disminuir la pressió en aquella regió, perquè hem pogut veure, no?, situacions de pressió, ho parlem també en el comunicat, hi ha en concret un lloc on hi ha salesians i salesianes, la vall de Cremisant, on aquesta paraula clau, que és seguretat a Israel, doncs allà això està permetent dividir propietats, complicar la vida moltíssim a la població i en concret en aquest cas aquest ordre religiós, i també la gran dificultat que els assentaments acabin fent impossible, perquè coronin ja tot Jerusalem i facin impossible la solució dels dos estats. De fet, el Sant Pare Benet XVI, en el cos diplomàtic, en aquest dilluns mateix, doncs, amb la seva al·locució al cos diplomàtic a Roma, acreditat a Roma, de tot el món, els ha tornat a dir, i en la primera qüestió que ha dit, doncs, és que la solució de la coexistència pacífica en el marc dels dos estats sobirans, on es preservin i garanteixin el respecte de la justícia i les aspiracions legítimes dels dos pobles, doncs això ho han de potenciar la comunitat internacional. I aquí estem. No és que sigui fàcil, però bé, Nostre Senyor ens anirà ajudant. Aquella és la seva terra, i aquells cristians són el cos de Crist, com nosaltres. I ens hem de sentir molts germans d'ells. Ja, s'ha d'ajudar tot arreu, però hem d'ajudar aquells cristians que són les pedres vives, que no ens quedés que ells, ja molt cansats, doncs emigressin i allà només quedessin uns llocs sants, però com uns museus freds de pedra. No, hem d'anar a trobar les pedres vives, pedres vives.
Avui l'arcabisbe Joan Enric Vives ens ha transmès l'esperança que ha sorgit i han rebut els bisbes d'Europa i Amèrica que s'han reunit amb els de Terra Santa, amb l'ordinariat de Terra Santa, aquests dies, com cada any, ja una trobada molt consolidada. Molt breument, una última pregunta al senyor arcabisbe Joan Enric. Algun projecte, a banda d'aquest pelegrinatge a Terra Santa, algun projecte que ens vulgui destacar en aquest any de la fe a la diòcesi d'Urgell?
Bé, vam fer una inauguració molt bonica nosaltres el 12 d'octubre i a la catedral amb tothom obrint la porta i ordenant un prevere. Això és una joia molt gran i espero també que es podran ordenar alguns preveres aquí. Nosaltres volem fer com una petita assemblea diocesana, una trobada més ampla que no s'ha fet durant el meu pontificat encara, s'han fet trobades més parcials el mes de juny. I aquest és una cosa que anirem preparant poquet a poquet amb una comissió humil, perquè potser el que més convé és anar vivint la fe cadascú i ratificant el propi credo d'un mateix, no?, i coneixent el propi lloc del seu baptisme i estimant aquesta missió que el Senyor ens ha donat, perquè el bateig és un do i al mateix temps una responsabilitat de ser testimonis de Jesús.
Senyor arcabisbe Joan Enric Vives, pendents estarem d'aquesta trobada assemblea diocesana del juny al Bisbat d'Urgell i d'altres notícies d'aquesta diòcesi. Com sempre, moltes gràcies per haver-nos acompanyat en directe. Felicitats un any més per la seva participació en aquesta trobada de bisbes internacional a Terra Santa. Una abraçada, gràcies a vostè i fins una altra.
Fins una altra.
Ràdio Estel.
La felicitat té forma de bona cuina, de bons viatges, de bons vins, de bones rutes. Si t'agrada descobrir les mil i una cares de la felicitat absoluta, t'esperem a Trotamundos. Cuina, restaurants, gastronomia, els millors productes, les millors denominacions d'origen, vins i caves, rutes per descobrir, turisme. Trotamundos, el programa dels grans sibarites a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Trotamundos, cada dissabte d'11 a 1 del migdia amb Miquel Mercadal.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta, 3x2 amb bolquers de Dot Activity de diverses talles i formats. Si en compres 3, la bossa et surt per només 15,97 euros.
A més, a Hipercor trobaràs 3x2 amb més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor. Oferta vàlida només a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Minut i mig i seran 9:15. Seccions esportives del Futbol Club Barcelona, també protagonistes els divendres en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Liceo i Barça van empatar 2 dissabte passat en el duel dels dos co-líders de l'hoquei Lliga a Galícia. Els Blaugrana van aconseguir empatar 2 i amb aquest repartiment de punts tot continua igual. Els de la Corunya segueixen primers amb 32 punts, seguits del Barça, el conjunt de Gavi Cairo, que en suma 2 menys, 30. Sergi Fernández i Xavi Malián van ser els grans protagonistes en la segona part, en un partit marcat per les nombroses faltes comeses, 23 del Liceo per 21 del Barça. Parlem ara de futbol sala perquè demà a partir d'un 4:45 el Palau Blaugrana viurà un derbi vibrant, el millor sens dubte de les darreres temporades. Bona part de la culpa poden tenir dos jugadors que són autèntics canoners, Sergio Lozano en el bàndol del Barça i Dani Salgado en el blanc. L'equip del Barça juga aquest partit de la Lliga de Futbol Sala i per aquest partit del Barça a l'Esport us oferim una entrada doble. Si voleu una entrada doble per aquest derbi català, Barça-Marfil-Santa Coloma, l'únic que heu de fer és trucar-nos al 93-409-2772. 93-409-2772, Barça-Marfil-Santa Coloma, demà a 4:45 de la tarda al Palau Blaugrana. 93-409-2772. I d'en vol recordem que la competició de la Lliga Espanyola està aturada perquè avui comença el Mundial amb 7 jugadors catalans que juguen amb Espanya el primer partit Espanya-Algèria a Madrid. Recordem que la fase final i la final es jugarà al Palau Sant Jordi de la capital catalana.
Ràdio Estel. Cada diumenge a les 8 del matí, Església Viva, el magazín d'actualitat cristiana de la diòcesi de Girona, presentat per Àngel Rodríguez. Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Xavier Salinas pren possessió com a nou bisbe de Mallorca. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93-409-2810. Catalunya Cristiana.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Passen dos minuts de dos quarts de deu, cinema i televisió, també protagonistes, en els últims minuts del primer cafè de Ràdio Estel d'aquesta setmana, d'aquesta primera setmana sencera de l'any de cinema i televisió, amb les estrenes i l'actualitat televisiva. Parlem amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, amb la Montse Bros, que ja ens acompanya aquí en directe. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Comencem amb les estrenes parlant d'Amor, una pel·lícula esperada que per fi aquest 2013 s'estrena. De què va?
Doncs, en Amor, els protagonistes són l'Anne i el George, un matrimoni de professors de música jubilats que porten tota la vida junts. L'amor es veurà provat quan Anne s'ofereix una demència que la deixarà totalment dependent a la cura del seu marit.
¿Hay alguien?
¿Mamá?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
No pasa nada.
Claro que pasa. ¿Qué os ocurre? No vas a estropear tu imagen ahora que has llegado a la vejez.
Pienso cuidarme. ¿Pero cuál es mi imagen?
A veces eres un monstruo. Papá, ¿te has vuelto loco?
Siéntate.
No, no quiero sentarme. ¿Qué ocurre aquí?
Amor és una pel·lícula que es va emportar, per exemple, a la Palma d'Or a l'últim festival de Cannes i ahir es va saber que és nominada per als Oscars. Un premi merescut, Montse?
Doncs sí, la veritat és que m'atreveixo a dir que és de les pel·lícules més impactants de l'any, sobretot quan ens referim a implicacions existencials, ètiques i també de relacions humanes. És una magistral panoràmica de la bellesa, en B baixa, és a dir, sobre la gent gran, i el sofriment. És un esperançador retrat de l'autèntic amor fins, no, que inclús un amor que pot arribar a portar-nos a la bogeria.
Però el director austríac Michael Haneke sempre és molt amarg en les seves pel·lícules.
Efectivament, tens tota la raó, Haneke. A més, amb aquesta pel·lícula no deixa de ser també pessimista, com ja ho era, per exemple, La Cinta Blanca, que també va ser una pel·lícula reconeguda a Cannes, i no sé si també va guanyar un Oscar. Però el film, tot i així, la veritat és que no està desaprofitat. A més, parla d'amor, de futur, planteja interrogants a l'espectador, que crec que és una de les missions que té el cinema, i encara que el director ha declarat, el director Michael Haneke ha declarat que no ha volgut dir res a la societat amb aquesta pel·lícula, sí que fa una denúncia, una radiografia de casos habituals que podem trobar a assumptes socials.
Queda bastant clar, doncs, per què s'ha d'anar a veure aquesta pel·lícula, Amor.
Sí, queda bastant clar, però és que, a més, també hem de... Un altre afegit és l'interpretació dels seus actors. Per exemple, Trintignant, a veure si ho pronuncio bé, i Emmanuel Riba, que fan que encara sigui una joia fílmica. A més, aquests actors també es van emportar els seus premis a Cannes. Uh-huh. I cinematogràficament és una pel·lícula impecable, sentimentalment minimalista, és a dir, perquè es podria caure molt amb el tema sentimentaloide i això no passa. Bueno, és a dir, que podem dir que és una obra mestra.
Doncs molt bé, aquesta obra mestra la recomanem en la primera de les estrenes que presentem. Anem a la segona, Jack Reacher. No sé si ho he pronunciat bé.
Sí, bueno, crec que sí. Jo tampoc. Jack Reacher, que en aquest cas tenim a Tom Cruise amb un blockbuster, el blockbuster de la setmana.
¿Qué buscamos?
La verdad. El soldado está haciendo preguntas que nadie más haría. Trae a la abogada. ¿Helen?
No. ¿Estás herida?
¿Sabes cómo funciona esto? ¿Crees que soy un héroe?
No, no lo soy.
Toda tuya.
Pensándolo mejor.
Prefiero matarte.
Una pel·lícula que va sobre un franctirador que assassina 5 persones enmig de la ciutat, oi, Montse?
Doncs sí, i totes les proves apunten cap a un jove militar que va retornar de l'Iraq des de fa un temps, i en el seu primer interrogatori, després de la detenció, només demana que li portin a Jack Reacher. Jack Reacher és un investigador exmilitar que es dedica a viure sense lligams legals ni burocràtics al llarg del país. La seva arribada al jutjat suposarà un gir a la recerca i també pels seus peculiars mètodes.
Jack Reacher és una pel·lícula basada en les històries del best-seller Lee Child. Com definiries Jack Reacher?
Doncs podríem dir que és una versió de Chuck Norris, No, però de Jason Bourne. És a dir, és un Jason Bourne, però amb un estil Chuck Norris. Jo crec que els que entengueu de superar... Bueno, de personatges d'aquests de les pel·lícules sí. d'acció ho entendran.
De grans herois.
Exacte. L'argument s'ha barrejat diversos elements de la paranoia nord-americana. No? Doncs tenim tirotejos, pànic social, també la complicació de la recerca de, amb corporacions i càrrecs d'ordre públic implicats, conspiracions, agents de la llei, advocades idealistes... Bueno, no sé, és a dir, és una pel·lícula molt tòpica, però a vegades també es tracta aquests tòpics amb sentit de l'humor i fa gràcia.
Doncs molt bé, una espècie de Charles Bronson amb una mica més de sentit de l'humor.
Exacte. No?
I en qualsevol cas, doncs una pel·lícula d'emocions fortes. Ens la recomanes?
Doncs sí, la veritat és que el seu guionista, Christopher McQuire, construeix un guió que implica l'espectador des del principi en donar-li dades que els personatges desconeixen, a pesar de que alguns aspectes de la pel·lícula fan que sigui molt evident des del principi, ja saps què passarà. També trobem alguns moments d'autoparòdia, com ja he dit, i la realització busca l'elegància i l'interès que podríem trobar amb el Casbourg sense aconseguir-ho totalment. Podem dir que compleix com a entreteniment simple.
D'altra banda, també s'estrenen avui les pel·lícules El Páramo, El Muerto y Ser Feliz, El Día que Murió Gracia Imperio, Volver a Nacer i també Peso Pesado i Lola Versus.
Res, m'agradaria comentar dos línies de Volver a Nacer, que és la pel·lícula protagonitzada per Penélope Cruz, que està, és una coproducció espanyola i italiana i està dirigida per Sergio Castellito, que ja va dirigir a l'actriu espanyola No te muevas, tot i que en aquest cas no és una pel·lícula amb tanta garra com No te muevas, i bueno, queda una, com un film massa melodramàtic.
Hem d'anar ja a la llista de nominacions de l'Òscar, que la tenim dels Òscar, que la tenim aquí sencera, però bé, a veure si podem sintetitzar
sí,
al màxim.
Sí, comentem només per damunt, en que a veure, les pel·lícules que tenen més nominacions, ho direm així, són Amor, que és la pel·lícula que parlàvem avui que podeu anar a veure, la de Argo, que és la del Ben Affleck, o Django... La de Django, que és la de Quentin Tarantino.
Sí. Mm-hmm.
Los Miserables, bueno, que està trencant taquilles. La vida de Pi, que molts els ha estranyat que estigués aquesta pel·lícula. Lincoln, que encara no s'ha estrenat aquí. Silver Leeds Playbook, que no s'ha estrenat. I Zero Dark Thirty, que és també la pel·lícula de la... que vam dir La noche más oscura, no? Que, és, bueno, que es va estrenar la setmana passada.
Després hi ha els altres premis, directors, actors i actrius
sí,
principals.
Jo crec que d'actrius el que destacarem és que està Naomi Watts per la pel·lícula de Lo Impossible, que és una pel·lícula de producció espanyola, és a dir, els actors són americans, bueno, en aquest cas australiana, però és una pel·lícula espanyola. El que ha sorprès és que no estigués en més categories, però clar, què passa? Que els americans premien el seu cinema, no el cinema que fan els altres.
Es compren molt cap a casa,
exacte.
Ja ho sabem. Sí, és el cinema americà i la resta, no?
Exacte.
Així es conceben els
Oscars,
llavors, s'ha d'acceptar.
Sí, llavors, bueno, jo de tot l'altre no destacaria, més o menys, les pel·lícules que us he dit abans són les que també estan en les altres categories i, bueno, res, això de Lo Impossible perquè és presència espanyola. I, bueno, d'actriu potser dir, a part d'ella, també està la Jessica Chastain, que és la de La noche más oscura, que vam parlar l'altra setmana i que és una actriu com molt camaleònica.
I del cinema mundial passem breument al cinema espanyol perquè Blancanieves i Grupo 7 són les grans favorites per als Goya 2013.
Doncs sí, tenen 18 nominacions, a més la de la pel·lícula de Blancanieves de Pablo Berger té, és producció també catalana. Molt a prop està Lo Impossible. He de dir que em va estranyar molt que Lo Impossible... És a dir, que, per exemple, el Grupo 7, que jo la veritat és que les he vist les tres, Grupo 7, la de Blancanieves i Lo Impossible, m'estranya que Grupo 7 en tingui més que Lo Impossible, però bueno...
Tot és opinable,
exacte,
certament.
Sí.
Sí, aquesta sorpresa s'ha comentat bastant,
s'ha comentat
no? en cercles de crítics
sí.
cinematogràfics.
I l'artista de la modelo, bueno, 13, que a mi tampoc em sembla una pel·lícula... Crec que és la més... No, és la més prescindible. La més interessant és Blancanieves. És veritat que Blancanieves em va estranyar que no sortís nominada als Oscars i que...
Sí,
però bueno.
Aquesta és una frustració més del
sí,
cinema
perquè és
espanyol.
Sí, perquè és un, una pel·lícula que jo crec molt ben pensada i cinematogràficament preciosa. Però bueno, als Estats Units tenen unes altres regles i van pel seu compte.
Ja ens va passar amb Pa Negra, que
sí,
semblava que podia arribar
però aquesta,
l'any passat.
Almenys, no va sortir ni nominada.
No va sortir
tampoc.
Nominada, però sí que...
Semblava que... Sí,
entrava
sí.
en les travesses, al final no
va entrar. Al final no, és veritat.
Bé, parlem molt ràpidament ja en el minut que ens queda, Montse, de televisió, sí, i de la sèrie Polseres Vermelles, que s'estrena dilluns, després que ahir vam fer una presentació en societat a l'auditori.
Exacte, vam fer una presentació en societat i llavors dic, bueno, hem de parlar de Polseres Vermelles, que en aquesta segona temporada, doncs, l'únic que segueix ingressat és en Lleó i els altres, doncs, estan treballant, perquè representa que han passat 2 anys, no? Llavors ja no són nens, sinó que ja són adolescents. Per exemple, el Jordi treballa en un taller de cotxes, Antoni és zelador, la Cris té una vida nova i també un amor nou, bueno, unes Polseres Vermelles que prometen molt.
I repareix l'Ignasi, no sóc jo, l'Ignasi de la sèrie. Molt bé. Doncs finalment recordem que a tacoonline.net es pot votar per als Premis Zapping el 21
de
febrer.
Sí, i a més ja és l'última setmana, és a dir, que dels que encara no hagueu votat, connecteu-vos a www.tacoonline.net/votacions i allí podeu donar la vostra opinió sobre quins us semblen els finalistes més idonis pels Premis Zapping.
Gràcies, Montse Bros. Més cinema i televisió divendres vinent, més o menys a 9:45. Que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Ràdio Estel. Creus en Ràdio Estel i Catalunya Cristiana? Si a canvi d'una compensació econòmica vols ajudar-nos a créixer, vine el proper 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya i en Joan Gaspar en persona t'explicarà com aconseguir-ho. Per més informació i confirmació d'assistència, truca al 93 409 2770. I creus? Vine. T'esperem el 23 de gener a les 8 del vespre al Palau de Congressos de Catalunya, Diagonal 661 de Barcelona. No hi faltis. Nova iniciativa al Cinema Girona de Barcelona, les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres a 9:45 de la nit, el pianista i compositor Jordi Sabatés presenta els seus espectacles de cinema i música en directe. Gaudeix fins al gener de Jordi Sabatés presenta Sherlock Jr. de Buster Keaton. Les nits de Jordi Sabatés. Cada divendres fins al juny a 9:45 de la nit, al Cinema Girona, carrer Girona 175 de Barcelona.
Què és triar Hipermillor?
És saber que Hipercor sempre trobaràs la fruita i la verdura més fresca i saborosa.
Recol·lectada a les principals zones de cultiu del nostre país perquè gaudeixis del gust del que és nostre al millor preu.
Ara tens la bossa de 2 unitats d'enciam Cosel Lancero a 1,02 €.
I les pomes Golden en safata a 1,28 € al quilo.
Tria Hipercor, preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Són ara mateix ja 9:45, és el torn dels viatges i de les propostes del Club Més Amics que sempre comentem en els últims 20 minuts aproximadament, avui 1/4 d'hora de programa del primer cafè de Ràdio Estel. Amb el Club Més Amics tenim al capdavant la Núria Ortín, que ens acompanya en directe. Núria, bon
Hola,
dia.
Hola, molt bon dia i bon any a tots.
Com estem?
Una altra vegada, no? Exacte. Ja portem uns dies i ja podem dir que va bé el 2013,
portem
no?
Portem uns dies, però el 2013 va avançant.
Sí.
També tenim amb nosaltres Mònica Pedrol, directora de Route Travel, que organitza els viatges al Club Més Amics. Mònica, bon dia.
Bon dia a tothom.
I avui hem connectat amb José Ángel Gutiérrez, que és arqueòleg especialista en Xipre, un país on el Club Més Amics viatjarà del 22 al 29 de juny a la Mediterrània Oriental. Don José Ángel Gutiérrez, bon dia.
Buenos días por la mañana a todos.
¿Cómo estamos?
Bien, muy bien, gracias.
Me alegro.
Muchas gracias por estar con nosotros, José Ángel.
Es un placer. Ya sabéis que todo lo que sea sobre colaborar todo, con vosotros siempre es un placer.
Sobre todo Chipre, que es tu gran pasión, ¿no? Tú eres arqueólogo por la Universidad de Madrid y sobre todo sí. Especialista en Chipre. Colaboras con Route Travel, la organización de las rutas que realizamos por esta interesante isla. Para ti, ¿qué es lo que destacarías del itinerario de Club Més Amics? ¿Qué es lo primero que invitarías a conocer en este interesante país?
Hombre, principalmente Chipre es un gran desconocido para el público general en España, ¿no? Lamentablemente es uno de los países más recientes que han entrado en la Unión Europea, pero no por ello tiene menos importancia. Realmente es una isla situada en el Mediterráneo Oriental y es la punta de lanza de Occidente en Oriente Medio, ¿no? Y entonces, bueno, pues es un país que por el que han pasado prácticamente todo el mundo, ¿no? Es la famosa isla del cobre en la antigüedad, ¿no? Que así se la llamaba, la isla de Quipro, donde se extraía el cobre. Y debido a su importancia y riqueza, pues bueno, pues siempre fue deseada por egipcios, asirios, fenicios, griegos, romanos y bizantinos, que todos ellos han dejado su huella en la isla, ¿no?
O sea, Ángel, perdona que te interrumpa, pero tienes tantas cosas súper interesantes que contarnos. Del itinerario que hemos organizado para Club Mesamix, ¿qué es lo que tú destacarías más, sobre todo en relación a que intentamos que sea una ruta?
Bueno, pues principalmente es la variedad, ¿no? Es decir, Chipre, como es un país tan antiguo, ¿no? Porque, como decía, ha pasado todo el mundo, pues la verdad es que en este itinerario pues se conjuga muy bien lo que es la arqueología, se visitan algunos yacimientos antiguos, yacimientos romanos, luego la huella, se sigue un poco la huella de la ruta de San Pablo, que como sabe todo el mundo, pues bueno, desembarcó en la isla y fue uno de los primeros peregrinajes que hizo el apóstol junto con San Bernabé en la evangelización de la isla.
Pasaremos
y por
la parte
otro lado
turca,
también,
¿verdad?
Pues se pueden visitar pues un conjunto de iglesias bizantinas que se consideran actualmente patrimonio de la humanidad.
Y la naturaleza también es un valor
añadido.
Sí, allí,
cómo
¿verdad?
No, cómo no. Chipre es una isla muy variada. Y en el centro incluso las montañas de Troodos, que conservan estas joyas bizantinas de estas iglesias y monasterios, pues incluso conservan los pinos de Alepo y los cedros del Líbano, ¿no? Entonces tiene una variedad impresionante y es muy sorprendente para el turista.
O sea que no solamente una ruta cristiana por la gran influencia e importancia de San Pablo, sino también una ruta adecuada para aquellos viajeros del Club Mesamix que sean amantes de la naturaleza, de en este caso
por
del Mediterráneo mesoriental,
por supuesto que
¿verdad?
Sí, porque en el periodo de tiempo de una semanita, como habéis organizado un itinerario muy completo, que da una idea muy, muy aproximada y es bastante novedoso, puesto que en España lamentablemente no se realizan mucho este tipo de circuitos, y habéis combinado muy bien, la verdad, todo lo que estamos hablando.
Dormimos en un solo hotel, en un cómodo hotel Limassol, que esto también es importante porque tenemos siempre algunos viajeros que no les gusta nada, ¿no? Les encanta viajar,
claro,
pero eso de hacer y deshacer maletas no les gusta.
Y la isla no es muy grande,
pero
poder claro.
Dormir. Las distancias máximas son 120 kilómetros, claro. Es decir, es una isla pequeñita, claro. No estamos hablando de una Sicilia, en una Cerdeña, en la tercera isla del Mediterráneo, y por lo tanto facilita al turista el dejar las maletas y olvidarse de todo y disfrutar de cada excursión que organizáis a diario.
Sí, Chipre es un país, por otro lado, en paz, a pesar de que desde el año 1974 existe ahí como el pequeño conflicto latente entre Turquía y Grecia por el control de la isla, ¿no? Pero queda claro que es un país en paz, por supuesto.
Sí, sí, de hecho se visita la parte ocupada, o sea, no hay ningún problema, y Chipre acaba de terminar la presidencia de la Unión Europea precisamente los últimos 6 meses del año 2012, y bueno, perfectamente se cruza a la parte ocupada, se visita, y no hay ningún tipo de inconveniente. Claro. La ventaja es que se puede pasar de Oriente a Occidente en unos pocos pasos.
Y además también es un aliciente para personas que a lo mejor hace muchos años visitaron Chipre, pues ahora tienen la oportunidad de conocer esta parte ocupada.
Así
que antes
es.
Era imposible, ¿no? Pasar, que precisamente es muy importante para nosotros, porque ahí desembarcó San Pablo, ¿verdad?
Exactamente, ahí comenzó su peregrinaje y la verdad, pues bueno, pues es súper interesante, puesto que no se nos olvide que Chipre fue el bastión de la cristiandad en la época de las cruzadas y el último bastión de Venecia, antes que los turcos la conquistaran en el siglo XVI.
Avui estem parlant amb José Ángel Gutiérrez, arqueòleg, especialista en Xipre, país que visitarem amb el Club Mesamix del 21 al 29 de juny. De la comida, ¿nos puede decir algo, don José Ángel Gutiérrez?
Sí, cómo no. Pues bueno, pues la comida es una comida mediterránea. Quien haya estado en Grecia lo sabe. Es decir, una comida muy mediterránea, muy parecida a la nuestra, muy sabrosa, que utiliza pues bien productos de pescados como carnes y todo con su aceite de oliva típico. Y bueno, pues es una comida muy mediterránea, muy 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 parecida a la nuestra.
Pues nada, comida mediterránea con alguna variedad seguro, porque estamos en la
claro.
otra punta.
Buenos vinos, que también visitaremos bodegas con degustación, por supuesto.
Muy bien.
Sí, es famosa Chipre por su producción de vino. Hace unos vinos realmente muy, muy, muy buenos, ¿no? De hecho, por ejemplo, se supone que, según las últimas investigaciones arqueológicas, fue en Chipre donde surgió por primera vez el vino antes que en Egipto. Estamos hablando hacia el año 4000 antes de Cristo.
Pues nada, tendremos que comprobar todas esas maravillas y sobre todo destacar el viaje de Club Mesamix del 22 al 29 de junio. Un solo hotel, pocas horas de vuelo, pocos kilómetros y muchísimas cosas para descubrir para Club
Mesamix.
Y una
época maravillosa, por cierto, porque junio son los días muy largos y la verdad pueden disfrutar perfectamente de una temperatura maravillosa y súper suave.
Doncs molt bé, a Xipre, del 22 al 29 de juny, viatge del Club Més Amics. Per cert, Mònica, les places encara estan obertes,
sí,
encara es poden apuntar.
Acabem d'obrir la inscripció.
Per tant, això està començant,
o sigui,
eh?
Això està començant, però bueno, ja ho sabeu.
La gent a Xipre,
clar que sí, que s'animin.
Ja saben que poden trucar per aquest i per consultar altres viatges d'aquest any 2013 al 93-409-2770. Avui ens ha explicat aquest projecte de viatge amb molta arqueologia, molta història i pocs quilòmetres el senyor José Ángel Gutiérrez, arqueòleg i especialista en Xipre. Moltes gràcies, bon dia, buenos días y hasta una próxima ocasión. Feliz año nuevo.
Muchas también. Gracias, hasta cuando queráis. Ha sido un placer.
Muchas gracias.
Adiós. Doncs bé, amb Mònica Pedrol, directora de Rook Travel, i amb la Núria Ortín, directora del Club Més Amics, seguim parlant de viatges del Club Més Amics i parlem del de Roma, que és un viatge que podem dir que és estrella en aquest any de la fe, especialment per a l'arxidiòcesi de Barcelona, però també per a tots els catalans i no catalans que ens escolten i que es vulguin apuntar, no?
Sí, és un viatge molt especial, bueno, bàsicament perquè el Papa hi ha demanat, no?, a mesura que es pugui la gent peregrina a Roma, igual que a Terra Santa, i a més el senyor cardenal ha demanat, no?, doncs fer aquest viatge. Llavors nosaltres ràpidament ens vam posar la feina. Les dates són del 18, 19 i 20 de maig. I
el 20 de maig és festa, sí, no hi ha excusa, no hi ha excusa, sí, per dir, tenim que anar a la feina.
Els dilluns de Pentecosta és festa, sí, a molts llocs de Catalunya, no a tota
la majoria.
A la majoria, sí.
I els que no, segur que és fàcil demanar la festa.
Exacte,
sí.
Amb temps es pot.
Nosaltres gestionar. Truquem als jefes, cap
problema. són tres dies molt complerts i, bueno, anem a molt de la gent que s'apunti, que ens truquin i, bueno, si no, a la web, al 3dobles.clubmes.cat.
El dissabte 18 de maig se surt a mig matí, oi?, amb un vol, sí, que permet venir de fora.
Sí, tot, ho hem fet especialment pensant en la gent que no és de Barcelona, que puguin sortir de les seves localitats a una hora més o més normal i que també que es pugui aprofitar tot aquest dia a Roma, a la ciutat eterna.
Després el diumenge 19, que és Pentecosta, i el dilluns 20, també tot el dia.
Tornem tard, eh? Tornem amb l'últim vol, o sigui que també aprofitem bé l'últim dia a Roma.
Un pelegrinatge amb motiu de l'any de la fe a Roma, amb el cardenal Lluís Martínez Sistac, que està especialment
que s'acompanyarà durant els tres dies. Segur que sí, segur que pren la decisió de vindre els tres dies.
Sí, igual, doncs, perfecte. Recordem que també es poden inscriure els qui vulguin en aquest pelegrinatge a Roma, 93-409-2770. Truqueu i també teniu a la web més informació, clubmes.cat. Bé, aquests són alguns viatges, però n'hi ha molts. Ara comença el d'Etiòpia, demà.
Demà, tenim
màxima
que aprofitar.
Màxima actualitat,
eh? Clar que sí, màxima actualitat. Les desitgem un molt bon viatge. Ja és la tercera expedició del Club Més Amics, sí, a Etiòpia. I el proper divendres tindrem una sorpresa.
Doncs bé.
Tindrem una sorpresa.
Una sorpresa sobre Etiòpia.
Sobre
no
Etiòpia,
quina, però
exactament.
Ja pensem que és una sorpresa i que no és el programa des d'Etiòpia, perquè això ara...
No, encara no, però l'any que ve... A veure si ho aconseguim.
I tant que sí.
Doncs aquest país africà, l'únic de majoria cristiana, on va un bon grup acompanyat per la nostra col·laboradora en Rutes Bíbliques, que ens acompanya en altres ocasions en aquest programa.
Que és la Bàrbara, exactament.
La Bàrbara,
que està preparant ja totes les maletes i tota la documentació del viatge.
Alguna cosa més, algun viatge més per comentar, Núria?
Bueno, bàsicament que Terra Santa ja s'està animant bastant, del 20 al 27 de maig, que també és l'altre pelegrinatge amb motiu de l'any de la fe.
Molt bé.
Llavors aquests dos serien com els pelegrinatges estrelles d'aquest 2013.
Fantàstic, a l'agost, del 14 al 22.
No, aquest seria un altre, el motiu de la fe seria del 20, el 27 de maig.
Perdó, sí.
A l'agost en fem un altre i el desembre un altre. O sigui, l'any 3 en fem.
El bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, ens ha dit avui en directe, poc després de les 9, que la diòcesi d'Urgell també fan un viatge a Terra Santa a l'octubre, en aquest cas, amb motiu,
sí,
de l'any de la fe.
Per tant... Sí, que també ho fan amb Rook Travel.
Sí. Ah, molt bé, doncs perfecte, Mònica. Això no, sí, no ho sabia, sí, però ens ho has aclarit, molt bé. Perfecte.
Tots tots estem lligats.
Clar que sí.
Doncs avui hem parlat de Xipre, d'Etiòpia, que comença viatge demà, i també del pelegrinatge de l'any de la fe a Roma del 18 al 20 de maig. Ens han acompanyat en aquesta estona de viatges Mònica Pedrol, directora de Route Travel. Algun desig per aquest any 2013?
Home,
any de viatge, que sigui un any, any de viatges,
any de
no?
viatges, any de la fe, naturalment, any de la fe, any de viatges, però sobretot any de pau i de prosperitat per tothom, que fa molta falta.
Doncs així ho esperem, any de bones notícies, Núria. Algun desig, tu?
Molta salut a tothom i molta possibilitat. Sembla que a vegades no, la gent respira una mica que tot negatiu, no. Jo voldria convidar la gent a que ho vegin tot en positiu, no? Això ens ajudarà el 2013 a mirar-los amb molta esperança.
Ens ajudarà i em sembla que ens està ajudant, perquè s'ha agafat amb més esperança que l'any passat.
Que sí,
l'any passat tothom deia el 12 serà un desastre.
Doncs clar, ja hem començat un nou, doncs vida nova, no?
Tot i que continuen els problemes, sobretot la crisi econòmica i problemes socials, però bé.
Bueno, però a vegades també serveix per valorar el que tenim, que també és important.
I tant que sí. Doncs gràcies novament, Mònica i Núria. Fins la propera. Bon
gràcies
dia.
Gràcies a tu.
Bona setmana.
Ràdio Estel.
Hi havia una vegada un petit indret a les zones on cada dissabte a la una del migdia passaven coses extraordinàries. Cada dissabte d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb què la companyia Ara va de bo, commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Ara va de bo, cada dissabte a la una del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Gripau Blau, babau.
Ara fins al 16 de gener trobaràs les millors ofertes a Hipercor.
Ofertes com aquesta, un joc de tovalloles de 3 peces, de jacquard i de cotó 100% per només 6,99 euros.
I a més, ara a Hipercor trobaràs 3x2 en més de 1.000 articles. Hipercor, preu i per millor.
Esteu escoltant el primer cafè de Ràdio Estel.
Acabem avui recordant que d'aquí a tot just una setmana començarà la setmana de pregària per la unitat dels cristians. El lema escollit enguany és una pregunta. Què espera el Senyor de nosaltres? L'octavari s'emmarca en els capítols 6 i 7 del profeta Miquees, on fa una crida a favor de la justícia i la pau. Un text de l'Antic Testament, parlant de la justícia i de la pau, és ben actualitzable en els nostres temps. La setmana de pregària per la unitat dels cristians és, en qualsevol cas, una invitació a seguir el camí de la justícia i també de la misericòrdia i la humilitat, i també a superar tota forma de discriminació, començant pels ponts entre els mateixos cristians. Us hem acompanyat el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrion, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu molt bon cap de setmana. El primer cafè torna dilluns a les 8.
Ràdio Estel.